Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dimecres de cendra, 13 de febrer de 2013. El papa Benet XVI viu amb tranquil·litat les hores immediatament posteriors al moment en què es va anunciar la seva renúncia, segons es va assegurar ahir des de la Santa Seu. Avui al matí es preveu que desenes de milers de persones l'aclamin a la plaça de Sant Pere del Vaticà, un lloc que no era el previst inicialment. Serà en l'antepenúltima audiència general que presidirà l'encara pontífex. I a la tarda, el papa presidirà la celebració eucarística del primer dia de la Quaresma amb la imposició de la cendra. Pot ser un dia molt intens avui, amb missatges de gran profunditat, ja que el Sant Pare vol seguir amb la seva agenda sense fer soroll, amb la mateixa profunditat combinada amb la seva senzillesa, segurament com si no passés res. Però, evidentment, el món continua impactat per la notícia, i aquí sí que passa, i molt. Alguns creients, entre ells fins i tot vaticanistes com Andrea Tornielli, han criticat la renúncia, argumentant que el pontífex es treu de sobre els problemes i la càrrega de la responsabilitat que comporta dirigir l'Església. Però això, ho podem assegurar, no és així. Aquí hem d'aplicar més que mai la màxima de no jutgeu i no sereu jutjats. El papa ha estat exemplar en el seu gest de renunciar perquè ho ha fet lliurement i perquè l'Església no passa només per ell com a pontífex. Hi ha persones més joves, amb més salut i igualment vàlides, que ho poden fer, que poden ser el futur papa. La majoria de creients ho veuen així i és, com també va ser la manera de Joan Pau II, un estil d'estimar l'Església amb la mateixa fidelitat que el seu predecessor. El gest de Benet XVI, per tant, ens torna a interpel·lar. Passen 2 minuts de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, al Gerard Carrión a la redacció, també al Gerard Campos a la redacció, al Ferran Capdevila i al David García a la producció i al Toni Huguet i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquest primer dia de la Quaresma, dimecres de cendra, comencem l'informatiu resumint l'actualitat de les últimes hores. El cardenal Martínez Sistac va assegurar ahir a Ràdio Estel que el conclave per elegir el nou papa el mes de març vinent passa per un fet molt clar, i és que el més important és la persona.
L'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, va explicar també que el conclave per elegir nou papa va sempre acompanyat de tota la pregària de l'Església. En declaracions a Ràdio Estel va destacar que aquesta reunió cardenalícia no és qualsevol cosa.
Això no és un acte purament administratiu d'una institució que ho és també humana, l'Església, però que hi ha quelcom més, hi ha un element diví, hi ha una presència de l'Esprit, hi ha la força de la pregària de tota l'Església, que pregarà perquè doncs, els cardenals reunits escollim la persona més adequada. Què mirarem? Penso que el primer que s'ha de mirar és la persona. Quina és la persona més adequada per respondre als reptes que l'Església té avui per servir a la vida a tots els cristians, membres de l'Església, per servir al món, per servir la societat, per servir les persones en els grans reptes que aquest món i aquestes cultures actuals hem plantejat.
L'arcabisbe de Barcelona també va fer una reflexió recordant la visita del papa a Barcelona.
I bé, jo diria que és un papa, per altra part, que quan els que l'hem pogut tractar molt personalment, és un papa entranyable perquè de molta cordialitat, de molta senzillesa, d'un cor molt càlid, que això va quedar molt clar, per exemple, en la seva visita, que ho vaig fer també amb aquesta intenció, a l'obra del Nen Déu. Allà es va veure un papa proper, un papa càlid, un papa senzill, un papa molt humà i molt afectuós.
El cardenal Martínez Sistac, que participarà en el conclave amb 117 purpurats més, va dir també que el primer que s'ha de mirar és quina és la persona més adequada per respondre als reptes que l'Església té avui per servir al món, no només als cristians, i després també el fet que sigui d'un continent o d'un altre ja és més accessori. Finalment, el purpurat català va recordar que estan previstes unes reunions prèvies al conclave perquè els cardenals parlin, com també dintre del després.
A la Constitució de Romano Pontifice Legendo, document de Joan Pau II, està marcat que en els escrutinis, que és una de les tres fórmules per elegir papa, si passen tres dies, es dediqui al següent a la pregària. Després, si hi ha tres dies més, a pregàries i reunions, i així successivament, amb l'objectiu de rebre la llum adequada. També va valorar ahir la renúncia de Benet XVI al bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Altabull, que va destacar en declaracions a aquest programa el gran contingut dels missatges del papa.
Vull posar de relleu el seu magisteri pràcticament diari, les tres encícliques i exhortacions apostòliques, com també totes les homilies i altres escrits i discursos, especialment en referència a tota la qüestió social. La constant insistència en la necessitat de l'encontre personal amb Jesucrist. Això ho subratllaria molt. El paper decisiu de l'amor i de l'esperança, com ara tota la crida a reforçar l'acte de fe en aquest any que hi està especialment dedicat.
Sebastià Altabull, també responsable de mitjans de comunicació a la Tarraconense, va destacar igualment la proximitat del Sant Pare durant aquests anys.
Les vegades que he pogut parlar amb ell personalment m'ha causat sempre una profunda emoció per trobar-me amb una persona senzilla, sàvia, molt propera i atenta, extremadament cordial, i que quan estàs amb ell, certament ell està per tu. Ja fa temps, però crec que seguirem reconeixent i valorant la seva honradesa, que és la d'un creient que, com a Pere, ha sabut dir i sap seguir dient a Jesús: tu saps ben cert com t'estimo.
Entre les nombroses valoracions, Ràdio Estel ha recollit també la del president de la Unió de Religiosos de Catalunya i Provincial dels Claretians, Màxim Muñoz, que va destacar el fet que Benet XVI se situï al costat del poble cristià.
Bé, a mi em sembla una decisió realment molt pensada, molt lúcida. Crec que és molt conscient de la seva situació, d'edat, d'altres problemes, i per tant jo veig que és una decisió no només respectable, sinó crec que molt positiva. Crec que sento un precedent també positiu, en el sentit de dir que no passa res, perquè un papa que arriba un moment en què per l'edat o les seves dificultats no pot assumir una responsabilitat que realment és molt gran. Per tant, jo crec que col·labora també a tenir una imatge del papat, diríem, més a peu pla, no? més tocant de peus a terra, no? Perquè venim d'un model potser excessivament elevat, no? I això doncs el fa doncs més proper a la gent.
I d'altra banda, entre les nombroses informacions que circulaven ahir, destaquem que el diari econòmic italià Il Sole 24 Ore va publicar una notícia segons la qual Benet XVI va ser operat ara fa 3 mesos del cor per canviar-li el marcapassos.
El rotatiu també concretava que la intervenció es va portar a terme a la clínica Pius XI, propietat del Vaticà, i que la va practicar el cirurgià Luigi Chiarello, director de la Càtedra de Medicina de la Universitat Romana de Tor Vergata. El rotatiu assenyalava també que l'operació es va fer en la més absoluta discreció i sense interrompre, això sí, l'agenda del Sant Pare. El portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi, va assegurar, però, que el Sant Pare no està malalt i que les raons de la renúncia tenen més a veure amb l'edat i amb la manca de forces que no pas per cap malaltia sobrevinguda en aquests últims mesos.
I el germà del papa, Georg Ratzinger, des de la seva casa de la ciutat alemanya de Ratisbona, va dir ahir que Benet XVI estarà disponible on se'l necessiti, però va aclarir que no vol intervenir en els afers del seu successor. Va ser en una entrevista a la BBC. Canviem d'argument informatiu, però seguim parlant del papa, perquè Benet XVI celebrarà la tradicional audiència general dels dimecres avui, a partir de 11:45 del matí, davant la presència de diversos milers de fidels i pelegrins de nombrosos països.
Serà aquesta la primera de les tres últimes audiències generals del pontificat, tenint en compte que les altres dues el papa les celebrarà els dos propers dimecres. També avui, dimecres de cendra, el Sant Pare presidirà, tal com estava previst, la celebració típica de l'inici de la Quaresma, que és el ritu de la benedicció i la imposició de la cendra, que estava previst que es fes a la Basílica Romana de Santa Sabina, però finalment tindrà lloc a la Basílica del Sant Pere del Vaticà en previsió de la gran afluència de fidels.
A les 5 de la tarda, concretament, començarà la processó penitencial des de l'atri de la Basílica Vaticana fins a l'altar central. S'espera que molts dels creients aclamin el pontífex i li expressin el seu agraïment.
I finalment destaquem també que demà dijous el Sant Pare celebrarà a partir de les 11 del matí a l'aula Pablo VI del Vaticà una trobada amb els rectors de Roma.
Canviem radicalment de qüestió, deixem fins aquí la informació relativa a la renúncia del Papa, una informació que naturalment recuperarem després a l'entrevista amb l'abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat i a la tertúlia. Però l'altra notícia de portada és, sens dubte, l'acceptació per part del Congrés dels Diputats per debatre amb 334 vots a favor i una abstenció la iniciativa legislativa popular sobre la dació en pagament. Això ha estat possible després d'una rectificació del PP, que té majoria absoluta. Els populars van canviar el seu sentit de vot.
La plataforma d'afectats per la hipoteca, amb el suport de sindicats i d'altres entitats socials, va presentar aquesta iniciativa amb l'aval de més de 1.400.000 signatures, demanant una moratòria de totes les execucions hipotecàries, també que reconegui la dació en pagament retroactiva i que es creï un parc públic d'habitatges en lloguer social. El Partit Popular, recordem, havia anunciat que s'hi oposaria perquè el Congrés ja està tramitant un projecte de llei sobre la protecció dels deutors hipotecaris. L'admissió de la ILP, segons havien justificat els populars, n'ajornaria un mes l'aprovació.
El portaveu del grup popular, Alfonso Alonso, va anunciar que la seva formació finalment votava a favor de l'admissió a tràmit per regular la dació en pagament i paralitzar els desnonaments.
Segons ha explicat Alonso, el president de la cambra, Jesús Posada, s'ha compromès a agilitzar al màxim la tramitació d'aquesta iniciativa, que d'aquesta manera podrà iniciar el seu recorregut al Congrés. Hores abans, però, els populars havien anunciat que canviarien el nom del projecte de llei sobre desnonaments i el batejarien amb el nom de la ILP que es votava ahir, tot i mantenir el seu vot en contra de la iniciativa.
Pero ¿cómo dar entonces ese reconocimiento político a esta iniciativa? Era la propuesta que nosotros vamos a trasladar también a los trabajos de la ponencia, a los trabajos de la ley, es que la futura ley que salga de esta Cámara lleve el nombre de esa iniciativa.
Però ahir vam conèixer una altra tragèdia relacionada precisament amb els desnonaments. Un matrimoni de jubilats de 67 i 68 anys es va suïcidar ahir al seu habitatge de Cas Català al municipi mallorquí de Calvià després de rebre l'avís que havien de ser desnonats del domicili per impagament.
En una carta, la parella explicava que havien pres la decisió de treure's la vida aclaparats per la pèrdua de casa seva, segons fonts de la Guàrdia Civil, que es va fer càrrec de la investigació. Un dels fills del matrimoni va trobar sense vida els seus pares a l'habitatge i va ser ell qui va avisar els serveis d'emergència.
Tres minuts i serà un quart de nou. A banda d'aquestes dues notícies importants, en repassem altres tot seguit. El govern català posa fil a l'agulla per un pacte nacional pel dret a decidir. Amb aquest objectiu establirà contactes amb els grups parlamentaris que van donar suport a la declaració de sobirania, però també amb representants institucionals i de la societat civil.
OMS va subratllar que la porta d'aquest sempre estarà oberta perquè hi entrin grups que no van sumar-se a la declaració, com per exemple el PSC. D'altra banda, el govern va aprovar també un decret per la creació del Consell Accessori per la Transició Nacional, que estarà format per persones amb un perfil tècnic i que tindrà com a missió assessorar l'executiu català en el procés de la consulta sobiranista i també en l'impuls de les estructures d'estat. El portaveu conseller de la presidència també va respondre a Mariano Rajoy, que havia assegurat poc abans que la majoria de catalans no volen la independència.
Si està tan convençut d'això, doncs que faciliti poder fer una consulta. No demanem res més. Democràcia, diguem-ne, les apreciacions que pugui fer qualsevol es dilucidan votant. Ningú li diu al senyor Rajoy que se salti la llei. De fet, la declaració del Parlament de Catalunya del dia 23 de gener, un dels principis que estableix és el de la legalitat.
El portaveu Francesc Homs va afegir també que ningú li diu al president espanyol que se salti la llei, sinó que els qui pensen com ell puguin votar.
El diputat socialista i exsecretari d'organització del PSC, José Zaragoza, va negar ahir que hagi ordenat enregistrar una conversa entre la líder popular Alicia Sánchez Camacho i l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola.
En un breu comunicat penjat al web del PSC, Zaragoza va desmentir les informacions publicades pel diari El Mundo, que l'assenyalaven com la persona que va encarregar directament a Método 3 seguir Victoria Álvarez. Segons el diputat socialista, aquesta informació no s'ajusta a la realitat i, a més, les conductes que se li atribueixen no són certes.
I la Fiscalia Anticorrupció ha interposat una querella contra quatre exdirectius de Caixa Penedès pels plans milionaris de pensions que es van otorgar. En la querella presentada ahir a l'Audiència Nacional, el fiscal acusa dels presumptes delictes societari d'apropiació indeguda a l'expresident de la Caixa, Ricard Pagès, i l'exdirector general Manuel Troiano, així com els dos exdirectors generals adjunts de la mateixa Caixa Penedès, Santiago Abella i Joan Caelles.
Els exdirectius de Caixa Penedès van signar uns plans de pensions que s'elevaven a més de 23 milions d'euros, diners que van obtenir gràcies a pòlisses que van blindar a partir de l'any 2010, quan l'entitat va començar a rebre dins del fons de reestructuració ordenada bancària.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimecres de cendra. El president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, considera que l'estat espanyol ha fet molt, però ha alertat que seran necessaris més ajustos per mantenir l'estabilitat financera. Draghi es va explicar en una roda de premsa ahir al Congrés dels Diputats després d'haver intervingut a porta tancada i sense gravadores ni taquígrafs davant dels parlamentaris, alguns dels quals van arribar a denunciar el que qualificaven de pagada informativa i van penjar ràpidament la intervenció de Draghi a la xarxa.
Draghi va explicar que va donar un missatge de suport al govern espanyol en les reformes fetes fins ara, tot i reconèixer que la gent que està sense feina i particularment els joves ho estan passant molt malament. Draghi va advertir que a mitjà termini és necessari un pla fiscal amb informació detallada sobre quines seran les retallades de despesa i els increments fiscals potencials. Aquest avís no el va llançar únicament sobre l'estat espanyol, perquè va dir que no volia parlar d'afers interns, sinó que es va referir al conjunt de l'eurozona. La roda de premsa d'ahir de Draghi va durar 15 minuts i molts periodistes es van queixar que no havien pogut fer-li cap pregunta.
El ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, es va mostrar plenament disposat a reformar la regulació del dret de gràcia per afegir-hi la doctrina del Tribunal Suprem que anul·lava els efectes administratius de l'indult al conseller delegat del Santander, Alfredo Sáenz.
En roda de premsa al Congrés, Ruiz Gallardón va assenyalar ahir que encara no ha tingut accés a la resolució del Suprem, però va considerar que la decisió ha de portar una reflexió sobre quines han de ser les reformes, les condicions, les limitacions de l'exercici del dret de gràcia per part de l'executiu. El Suprem ha decidit que els antecedents penals del conseller delegat del Santander han de comptar amb tots els seus efectes administratius i ha afirmat que el govern de José Luis Rodríguez Zapatero es va extralimitar en les seves funcions quan va establir que no el podia afectar cap impediment per exercir l'activitat bancària.
Iberia ha presentat un nou pla de reestructuració de la companyia després que el període en què s'havien donat amb els sindicats per negociar acabés sense acord. L'aerolínia ha rebaixat el nombre d'acomiadaments de gairebé 700 persones en relació amb el pla inicial.
Ara es preveu una retallada de la plantilla de fins a 3.800 persones, fet que suposa el 19% del total de treballadors. Inicialment, però, l'aerolínia espanyola havia parlat d'un expedient de regulació d'ocupació amb 4.500 acomiadaments, que representa el 25% del total de la plantilla. Iberia ha comunicat aquestes noves xifres als sindicats representants dels col·lectius de terra, tripulants de cabina i pilots, que ja havien anunciat jornades de vaga des de finals d'aquest mes i mitjans fins a mitjans de març. L'expedient es negociarà amb els sindicats durant els propers 30 dies.
I l'exalcalde de Pozuelo d'Alarcón i exmarit de la ministra de Sanitat, Ana Mato, està citat a declarar avui a l'Audiència Nacional en relació amb els pagaments irregulars que suposadament va fer la trama curta cap a ell i la seva família entre els anys 2000 i 2005. Passen 3 minuts d'un quart de nou. El president dels Estats Units, Barack Obama, acaba de fer aquesta mateixa matinada el primer discurs a l'Estat de la Unió en el segon mandat. Horari de màxima audiència als Estats Units i tots els ingredients per aquesta posada en escena presidencial. Obama va aprofitar per presentar un ambiciós programa de reformes amb l'objectiu d'impulsar l'economia i anunciar la retirada de la meitat de les tropes a l'Afganistan, un total de 34.000 soldats en un any.
Doncs Obama també ha defensat davant dels representants de les dues cambres els seus objectius pels propers 4 anys. Ha estat un discurs ple de propostes engrescadores, però difícils, això sí, de dur a terme. Obama ha parlat, per exemple, d'un pla d'infraestructures que vol posar en pràctica, però sense augmentar el dèficit. També ha demanat el vistiplau dels congressistes a la seva reforma de les lleis d'immigració i ha impulsat també les energies netes com a motor de l'economia i la creació d'ocupació. El president també ha demanat suport del Congrés a una més estricta regulació de les armes de foc. Obama ha afirmat que no necessiten un govern més gran, sinó un govern més llest que marqui les prioritats i inverteixi en un creixement generalitzat.
Llum verda de l'Assemblea Nacional Francesa al matrimoni entre persones del mateix sexe. La llei podrà entrar en vigor d'aquí a 2 mesos i ha prosperat finalment amb 329 vots a favor, 229 en contra i 10 abstencions.
I han votat favorablement a la llei dels grups d'esquerra i sobretot els vots en contra han provingut bàsicament de la dreta. El següent tràmit que haurà de seguir la llei és el debat al Senat previst pel proper 2 d'abril. L'autorització del matrimoni entre persones del mateix sexe és la primera reforma social d'abast que el socialista François Hollande va arribar a l'Elisi el maig de l'any 2012. La tramitació de la llei ha provocat un intens debat a l'Assemblea Nacional nacional i també al carrer, on s'han manifestat tant els partidaris com els detractors d'aquest projecte.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports destaquem que el València va perdre ahir contra el Paris Saint-Germain per 1-2 a Mestalla en el partit que suposava la represa de la Champions després de l'aturada d'hivern. Tot i això, els valencians van aconseguir retallar distàncies en l'últim moment gràcies a un gol de Rami. Ibrahimovic va acabar expulsat en vermella directa per una entrada a Guardado.
Els gols pel PSG van anar a càrrec de la Bezzi i de Pastore. A part Ibrahimovic, a la tornada tampoc no hi serà tampoc Berrametti, que va veure una groga que suposa la tercera del seu compte i, per tant, un partit de suspensió. I, d'altra banda, la il·lusió del Celtic no ha pogut tampoc amb el joc d'una Juventus que ha demostrat a Glasgow, després de 0-3, perquè és l'equip líder de la Sèrie A.
I avui és el torn del Real Madrid a la mateixa Champions. Els blancs reben el Manchester United al Bernabéu.
Els de Mourinho necessiten un bon resultat si pel partit de tornada volen arribar-hi amb opcions d'eliminar els anglesos. Mourinho no s'ha mostrat prou obsessionat amb la Champions. És més, ha declarat que no seria un fracàs no guanyar-la i que ha eliminat davant del Manchester United. També Mourinho ha negat que hi hagi una crisi a la banqueta madridista. Ara també, això sí, ha volgut deixar clar que no pensa acabar la seva carrera amb només dues Champions.
Recordem que el Barça jugarà la setmana vinent a Milà, el partit d'anada d'aquests vuitens de final. I el Barça, en aquest cas d'handbol, manté el rumb de manera intractable a la Lliga Asobal, en la represa després del Mundial. L'equip de Xavi Pasqual va aconseguir ahir la 18a victòria en 18 partits en superar l'Acadèmia Octavio de Vigo a domicili per 26-38.
I acabem explicant-vos que l'operació Port als diferents ciclistes que van declarar ahir dimarts van negar tenir relació amb el metge Eufemiano Fuentes. Unai Ossa, Isidro Nozal, Joseba Beloki i David Echevarria van assegurar ahir que no es van dopar tal i com afirmaven algunes fonts. Recordem que el dilluns els ciclistes George Jacquet i Ivan Basso sí que van admetre que es va dopar precisament amb l'ajuda d'Eufemiano Fuentes.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, el PP recula davant la pressió social contra els desnonaments. El periòdico, sí que es pot, amb una imatge de diferents entitats socials, sobretot la plataforma d'afectats per la hipoteca, reclamant una llei sobre desnonaments, aquest titular prou significatiu. També destaquem el Punt Avui, que opta per la qüestió dels toros i titula Estocada del PP, en aquest cas per l'acceptació de la ILP que declara la tauromàquia bé d'interès nacional. Diari Ara, victòria moral sobre la llei per revocar la prohibició dels toros a Catalunya, però en aquest cas es refereix a la de la dació en pagament, a la dels desnonaments. El País, el PP va pagar a Bárcenas una quantitat fixa al mes fins al desembre del 2012, diu el titular principal. El Mundo, el Banc de Santander, creu que haurà d'inhabilitar Alfredo Sáenz. L'ABC es decanta com a notícia principal per la renúncia del Papa i les seves repercussions, titula La nova llar de Benet XVI i ofereix una fotografia de la casa on viurà el pontífex després de la seva retirada. I La Razón titula El PP dona llum verda per tramitar la iniciativa antidesnonaments. Fet aquest resum, de seguida els serveis, després la tertúlia i a les 9:05 entrevistarem l'abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat, Montserrat Vinyes.
Ràdio Estel. Ei, si en vols molt més de Ràdio Estel, troba'ns també a www.radioestel.cat. Clica'ns, t'hi estem esperant.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Setmana de la roba de bany a Blancolor del Corte Inglés.
Fins al 50% de descompte en jocs de tovalloles, barnussos, coordinats, complements.
Tot de les marques més prestigioses.
I Pridium, la nostra marca exclusiva.
Només al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
5 minuts i seran 8:45. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit a aquesta hora el tenim complicat a la C-17 a causa d'un accident que hi ha hagut a l'altura de Parets, en sentit Barcelona. Hi ha un tram de quasi 10 quilòmetres de lentitud, de retencions, ben bé des de l'Ametlla del Vallès fins a aquest punt de Parets, com dèiem, en sentit Barcelona. És la principal incidència del matí. A la resta de vies tenim sobretot trànsit encara al cinturó de litoral, tram de Sant Joan d'Espí a Cornellà, sentit Zona Franca, les dues rondes, sentit Llobregat encara carregada, sobretot la litoral entre Prim i el Moll de la Fusta, o també trams que van carregats en el cas de la C-58, sobretot la zona de Sabadell en sentit Barcelona. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat, no hi ha cap incidència a destacar, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Des del Centre d'Informació Transmet és tot, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Avui es presenta una jornada que en el conjunt de Catalunya vindrà marcada per l'ambient assolellat, només amb alguns intervals de núvols alts. Però això sí, al vessant nord del Pirineu, encara que es mantindrà la nuvolositat abundant en general al llarg de tota la jornada, fins i tot encara amb algunes nevades febles i disperses fins al migdia. També hem de destacar alguns núvols de forma més puntual que afectaran el port i també a la tarda podran afectar punts del nord-est de Catalunya. Pel que fa al vent, avui continuarà bufant fort a la zona de l'Empordà, a les cotes altes del Pirineu i també al Ter Sud. Per això, des del Servei Meteorològic de Catalunya es manté actiu l'avís de situació meteorològica de perill per vent que afectarà sobretot aquestes comarques. Pel que fa a les temperatures, hem començat la jornada amb ambient força fred, però això sí, tendiran a recuperar-se al centre del dia. Ja de cara a demà dijous, novament esperem una jornada molt similar a la d'avui, amb predomini del sol en general a tot Catalunya, amb només alguns intervals de núvols alts, núvols més abundants un dia més al vessant nord del Pirineu, tot i que pràcticament no hem d'esperar precipitacions i temperatures que demà tendiran a l'alça, amb un vent que sembla que ha d'anar a menys al llarg del dia de demà. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Comencem ja la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Un minut i seran 8:45. Avui compartim aquesta tertúlia de moment amb Joan Pallarès, historiador i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang, sagrarenc també de tota la vida. Senyor Pallarès, bon dia.
Bon dia.
Dic això de sagrarenc perquè ahir en el programa 2 de 8 vostè va explicar moltes coses sobre aquest llibre, no?, del
Exacte,
quilòmetre sagrat.
El quilòmetre sagrat, que és una història de la Sagrera a través dels seus carrers.
Molt bé, doncs ja n'hem parlat en aquest programa, però celebrem que els nostres companys, amb la Sara i la Mercè, poguessin també tenir-lo ahir al vespre, i en aquest cas per explicar-ho amb més profunditat. Saludem també l'economista Josep Maria Noguer. Hola, bon dia, senyor Noguer.
Hola, bon dia.
Avui des d'aquí, des de Barcelona, benvingut.
Ah, gràcies.
Tenim a Girona la presència anunciada de Josep López de Lerma, però de moment no ha arribat, així que comencem nosaltres parlant un dia més, el segon dia que ho fem en aquesta tertúlia, de la renúncia del Papa i del seu impacte. De les novetats que vostès van poder sentir ahir sobre possibles situacions de malaltia i una mica sobre el que passa a partir d'ara a l'Església, què en pensen?
No, tot són especulacions i, a més, autènticament la premsa, m'estic donant compte, aquí tenim tots els diaris damunt de la taula, i bé, també, i escoltant altres emissores, me'n vaig donar compte que hi ha un tractament, tothom en parla, però autènticament hi ha moltes, es diuen moltes barbaritats. Es diuen, s'especula sobre el que pot passar, és a dir, però amb molta imaginació, i sobretot de les coses de tal com són, doncs, es demostra doncs, un desconeixement en matèria religiosa bastant gran per part d'alguns periodistes.
Mm-hmm. Doncs bé, dit això, en tot cas, esperem que això serveixi, no?, per millorar aquests coneixements, si és que algú no els té.
Exacte, n'hi han... Bé, aquí a la casa, doncs, és una emissora completament fiable, no cal dir-ho.
Gràcies,
amb aquest aspecte, però sí que realment ahir estava sentint programes de cert prestigi, no direm ara el nom, que autènticament relliscaven.
De tota manera, també li he de dir, senyor Pallarès, que tots aprenem, jo el primer, i tots aprenem en aquestes circumstàncies.
Evidentment, que no ens dimiteix un papa cada dia.
Això mateix.
I, evidentment, doncs, és una situació completament nova, que crea molts interrogants, però bé, també recordem que tampoc ens ha d'agafar per sorpresa, és a dir, no ens dimiteix un papa cada dia, però és que també hem estat molts segles de papes italians. Mm. I hi ha certes diferències amb aquest papa, que aquest papa és alemany, i per tant té una altra mentalitat.
Mm-hmm. Senyor Noguer, vostè...
Bé, a veure, la qüestió, sí, no? Fa de trobar, de fer difícil l'encapçalament d'això. El problema és que quan hi ha una notícia d'aquestes característiques, dura després molts dies i, per tant, es donen moltes voltes, llavors es comencen a buscar, diem, raons ocultes de per què ha dimitit, es comença a donar voltes i voltes, quan en realitat la qüestió jo penso que és molt més senzilla, no? És simplement una persona molt conseqüent, una persona que s'estima molt una institució, que s'estima molt l'Església i que ha considerat que no tenia totes les capacitats que ell considera necessàries per continuar i ha plegat, i això és admirable. Cosa que no vol dir que no sigui admirable també continuar. I dic això perquè, és clar, tenim dues experiències molt recents. Per una banda, Joan Pau II, per altra banda, Benet XVI. No? Joan Pau II va considerar que havia de seguir, i no pas per estar aferrat a una trona, no? Sinó perquè ell veia que donava un servei a l'Església i, malgrat la duresa que li suposava mantenir, va optar per mantenir i per dignificar fins i tot la malaltia i la vellesa. És molt lloable. I també és molt lloable el fet de considerar, doncs, que calen unes determinades característiques o potencialitats que aquest sant pare actual considera que no té i que ha de donar pas a un altre. Per tant, són dues situacions que jo considero molt lloables i que, per tant, una no és en detriment de l'altra.
Saludem, ara sí, perdonin, Josep López de Lerma, advocat i exvicepresident del Congrés dels Diputats. Senyor López de Lerma, bon dia.
Bon dia i disculpes per arribar
tard. No es preocupi. Bé, estem fent una primera roda d'intervencions sobre l'impacte de la notícia del Papa i sobretot en relació amb algunes notícies que circulaven ahir sobre la seva salut, sobre el que pot passar a partir d'ara, també crítiques i elogis, la majoria elogis, s'ha de dir, entre la comunitat cristiana especialment. Crítiques, en tot cas, seria la renúncia, no tant a ell personalment.
És que s'ha perdut mitja intervenció teva, disculpa'm, però entenc que el tema és l'autoapartament, diguem-ne, del Papa.
Exactament, no? Sí. No, i sobretot les notícies que circulaven
ahir. Jo vaig rebre la notícia amb alegria. En alegria en el sentit de que, tot reconeixent-li molts mèrits, perquè en té molts, el Papa Benet, no?
Sí, exacte.
I la seva gran capacitat intel·lectual, és un dels intel·lectuals més importants que ha donat Europa en el segle XX, ja.
Exactament.
Posa un abans i un després. Se'n pot dir, hi ha precedents. Sí, és veritat, a la història, a la llarga història de l'Església, hi ha hagut precedents. Aquests precedents ens hem de remuntar alguns segles, no? però posa un precedent de cares al futur. I ell jo crec que ha estat honest respecte de si mateix i honest respecte del servei a l'Església. En un moment en què diu, crec que jo vaig entendre-ho així, no? Jo ja no puc més des del punt de vista físic, per l'edat, des del punt de vista intel·lectual sí que pot, jo crec que sí que pot, i em retiro i deixo pas a un nou papat i, per tant, a una nova etapa. Per tant, jo vaig veure amb il·lusió, en aquest sentit d'il·lusió, diguem-ne, de que és exemple per molta més gent que no pas gent de l'Església, no? I això es pot aplicar en l'àmbit personal, l'àmbit professional, l'àmbit laboral, l'àmbit polític, per què no, l'àmbit econòmic, etcètera, etcètera, no? De com en una societat que va amb una velocitat superaccelerada, deixar pas perquè aquesta societat precisa o necessita de nova gent, de gent que la sàpiga interpretar fins i tot més correctament i més afinadament, doncs jo crec que això doncs, és un signe bo i molt positiu i una transmissió d'intel·ligència, en el fons, d'intel·ligència i d'humilitat, les dues coses que ha fet el Papa Benet XVI.
Doncs, si volia afegir alguna cosa, breument, senyor Nomet.
No, que també el fet que actualment dimitir no és gens corrent, i per tant això també dona un plus a la persona, no?, que és capaç de posar per davant l'interès i l'amor per la institució i l'Església, en aquest cas, el que poden ser interessos personals, perquè la gent tendeix a voler consolidar i perpetuar les seves situacions. No?
Sí, de totes maneres, jo voldria matitzar una cosa. És a dir, parlem de dimitir, jo crec que hauríem de parlar més bé, per les connotacions que té la paraula dimitir, renunciar. De renunciar.
Sí, sí, realment, la paraula exacta és renunciar. Sí.
Renunciar voluntàriament, doncs, al lloc que ocupa, i bé, jo també voldria afegir una altra cosa, i és que jo no crec que el Vaticà jugui a la improvisació, i jo estic convençut de que l'obra ja està escrita, el guió està perfectament pautat, i pràcticament els mecanismes, no els mecanismes, sinó realment la successió, jo crec que per nosaltres podrà ser una sorpresa, però estic segur que hi ha persones que saben com es desenvoluparà tot el tema, vaja.
Senyor Juan Antonio Rueda, advocat, també s'incorpora a la tertúlia. Bon dia, senyor Rueda.
Molt bon dia.
Sobre la renúncia del Papa, una pinzellada per començar la seva intervenció.
Bueno, sigo pensando que hemos tenido la suerte de vivir un Papa muy distinto a la anterior. No, esa no es la suerte, sino que hemos podido contrastar dos personas, pues probablemente ejemplo de muchísimas cosas, con dos maneras de hacer muy diferentes. Un Papa más intelectual y un Papa más de acción,
sí. Com seria, com més era... mediàtic, més espectacular, potser, era... no? Si em permeten l'expressió.
Correcto, y en cuanto a la renuncia, pues un signo de su inteligencia, yo creo.
Doncs bé, queda dit en aquesta primera roda la notícia de la renúncia del Papa. La tornem a comentar avui en una tertúlia que compartim amb l'advocat Juan Antonio Rueda, amb el també advocat i exvicepresident del Congrés Josep López de Lerma, amb l'economista Josep Maria Noguer i amb l'historiador Joan Pallarès. Avui la renúncia del Papa i també la important admissió a tràmit, és a dir, que el Congrés permeti debatre el tema dels desnonaments, la llei de desnonaments, són els temes que tractarem en el que queda de tertúlia. Sara Cruz, bon dia novament.
Hola, molt bon dia, Ignasi, a tothom.
Bé, en tot cas, sobre el tema de les hipoteques, què destacarem?
Doncs el Partit Popular rebutja la ILP sobre la dació, però en copiarà finalment el nom per la llei de desnonament. Recordem que el Partit Popular va canviar el nom en el seu últim decret per combatre els desnonaments, que s'està tramitant com a projecte de llei i li posarà el de la Iniciativa Legislativa Popular, que es va debatre precisament ahir al ple del Congrés. Recordem que ahir la tarda un matrimoni de jubilats es va suïcidar abans de ser desnonats precisament al municipi de Calvià, on el fill de la parella els va trobar al seu domicili familiar, i en una nota el matrimoni explicava que van prendre aquesta decisió de suïcidar-se perquè van rebre l'avís que havien de ser desnonats. I pel que fa a l'altre tema important del dia, els toros, que es va tractar també al Congrés, Partit Popular, UPyD i UPN avalen finalment la iniciativa per declarar els toros bé d'interès cultural. La ILP es va admetre a tràmit amb 180 vots a favor, 40 en contra i 107 abstencions. La Comissió de Cultura debatrà el text com una proposició de llei i els diferents grups podran presentar-hi esmenes. Després, recordem, Ignasi, passarà al Senat, i per cert que la Generalitat preservarà la decisió del Parlament de prohibir, això sí, els toros.
Més notícies a les 9. Gràcies, Sara. Bon dia.
Bon dia. Fins ara.
Continuem amb la tertúlia. Hem començat parlant de l'impacte i una mica les primeres reaccions de la renúncia al Papa. Hem de fer un aclariment, perquè en el Facebook veiem que el vaticanista Andrea Tornelli, que ahir va escriure suposadament un text molt dur amb la renúncia del Papa, ell mateix rectifica i aclareix que no és ell el qui ha escrit aquest text, tot i que se li atribueix alguna, no sé si dir mà negra, li atribueix a ell aquest text dur, i evidentment rectifica i diu que les persones que el coneixen saben que ell no pot acusar de traïdor el Sant Pare. Doncs bé, queda aclarit això perquè ho hem dit al principi del programa, i també s'ha de saber rectificar perquè a vegades les xarxes socials juguen males passades, ja ho saben vostès. I ho diu el Papa, per cert, en el missatge de la Jornada Mundial de les Comunicacions d'aquest any.
Hi ha una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció en relació a aquesta notícia, i és que realment hagi estat notícia l'anunci en el moment que ell ho ha fet. Dic això perquè vol dir que no hi ha hagut cap filtració d'una decisió que fa temps que estava presa, i per tant que hi havia d'haver més persones del seu entorn que ho coneixien, i fixeu-vos que no havia transcendit absolutament res. Per tant, aquí hi ha hagut un gran respecte a la decisió del Sant Pare, i això penso que també ha de suposar, doncs, una lluança envers l'Església, en el sentit de que no es juga amb les informacions i amb les coses serioses, com passa malauradament en molts altres àmbits de la societat, que no és així, no?
El canvi de personal ha anat.
Les filtracions i tot això, no? Sembla que juguen d'una manera, amb un pes molt diferent.
Senyor López de Lerma, algun aspecte més que vulgui destacar? Senyor Rueda, també.
Home, volia destacar el tema d'aquest del silenci, no? Les grans decisions precisen de silenci, eh? I s'han de prendre en mesura, en sensatesa, però enmig d'un gran silenci. I això, si el comparem al que està succeint en el nostre país, en la vessant política, precisament també és una altra lliçó de mòduls, no? De com, parlant menys i fent més, es podia arribar a solventar no pels problemes que tenim davant nostre. I el segon punt és el tema de les xarxes socials que heu comentat, que heu informat, no? En el sentit de que...
Sí, s'ha dit de tot per la xarxa social.
Sí,
perdoni que l'interrompi.
Sí,
també s'ha dit crítiques i grans elogis.
Sí, però les xarxes socials, que són imparables, jo ja ho sé, són imparables, es permeten lleugereixes com diguem-ne, substituir o mal substituir un bon nom per algun anònim, sense... amb plena impunitat. És a dir, atenció al tema de les xarxes socials.
Sí, això és una mica trist que passi, oi?
És molt trist que això passi. És molt trist que des de qualsevol instrument es pugui no només menysprear, sinó menysprear i, a més, insultar qui sigui. No és el tema del Papa, qui sigui. Des de l'anonimat més absolut, no? I per tant estem en un tema relativament novedós, que va a més, però que s'haurà d'alguna manera regular, perquè no pot sortir gratis aquest tipus de fets, com el que la ploma i el pensament d'una persona reconeguda i volguda pugui ser substituïda per un tercer que diu exactament el contrari del que aquest senyor, diguem-ne, ha vingut mantenint durant anys i panys, i per les quals coses s'ha anat preparant, també, no?
Doncs sí, gràcies per aquesta explicació, sí, senyor López de Lerma, perquè en tot cas veurem quines accions penals podria haver-hi contra aquests casos.
És que el trist no és ja el de les xarxes socials, que això, doncs, és una mica difícil de controlar, sinó que el trist és que els diaris, les emissores de ràdio, les cadenes de televisió, estiguin discutint si una persona, un polític, un càrrec, té de dimitir quan està imputat, quan està senzillament sota sospita o quan està condemnat, mentre que els directors de diari o periodistes continuen amb el seu mateix càrrec després de publicar coses que saben perfectament que és mentida i que saben que a la llarga s'acabarà desmentint. I aquests senyors continuen dirigint el diari i ningú es planteja si han de dimitir o s'han de inhabilitar per vida.
I en tot cas, si hi ha responsabilitat, n'hi pot haver per tothom.
Exactament. Exacte, però ells demanen el cap dels altres, però en canvi el seu no el posa damunt de la safata.
Bé,
Bé, no, no, vull dir que ens hem desviat.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Hem deixat el pobre Sant Pare de banda i també l'iniciativa legislativa popular, no? Que sembla sí. Que són dues qüestions ben interessants. Ben
interessant. No m'ha agafat el toro per les banyes.
De manera, no parlis de toros, que dolent. No dolent, quina mala bala.
És veritat, com deia Josep López de Lerma, que les xarxes han jugat un paper molt important en l'impacte informatiu d'una notícia tan important com aquesta de la renúncia, però vaja, en tot cas anem al fet en si. Senyor Rueda, vol afegir alguna cosa sobre la renúncia?
Jo crec que són coses de Dios.
Aquests 8 anys.
Coses de Dios, cosas del Espíritu Santo. Me hace muchísima gracia ver como aquellos que no pertenecen a la Iglesia son los primeros en opinar, en decir. Y, bueno, si ustedes
tothom té dret a opinar, no? També, però
bueno, yo, o sea, todo el mundo efectivamente tiene derecho a opinar, pero no deja de ser sorprendente que aquellos que constantemente están criticando a la Iglesia pues decidan quién debe ser, quién debe dejar de hacer, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, si lo comparan sí. con Juan Pablo II. Vuelvo a decir, oiga, es el líder de los católicos.
Pero también se le reconoce un liderazgo moral, ¿no? Eso sí, que no. Digo usted, seguramente
bueno, no,
es por eso.
Ese reconocimiento es, como pasa muchas veces, es una vez que uno deja el cargo, se muere. Pero mientras está en el cargo, normalmente lo que tienen son, sobre todo de según qué sectores aquí en España, pues unas durísimas críticas, ¿no? Però bueno, efectivament, tot el món té dret a opinar,
però sí, però realment jo no sabia que hi haguessin tants vaticanòlegs ateus.
Sí, no, no.
Tants ateus vaticanòlegs.
Quan el Sant Pare fa una afirmació, i hi ha un munt de persones que opinen, que criden, que s'esveren, i jo sempre dic, escolteu, però no sé per què us preocupa tant, això només ho diu pels clients, no us preocupeu tots els altres, no? Sí,
sí, de manera, el Sant Pare, clar, tothom pot expressar també amb respecte la seva tristor per la notícia, és a dir, molts catòlics han dit que els hauria agradat que hagués continuat, no? També s'ha de dir això.
Sí, sí, sí. Sí. Estic d'acord, disculpeu, estic d'acord amb el que s'està plantejant aquí, no? Sobretot en el que sentit de que gent que no pertany a l'Església, a més públicament ho té així manifestat, i amb absoluta llibertat, i des del meu absolut també respecte, i s'atreveixen a dir la seva en ús de la llibertat d'expressió, tot això, d'acord. Ara, no trobeu que hi ha una mancança de fa uns quants bastants anys de gent d'Església, que no vol dir que porti, si em permeteu l'expressió col·loquial, que avui ja no es porta, sotana, que no porta sotana, que no opina? És a dir, no creieu que l'Església necessita d'opinadors que no siguin necessàriament els bisbes
i capellans, o religiosos?
O religiosos.
Que siguin laics, vaja.
Laics, en el sentit de que donguin opinió, transmetin opinió, que expliquin de manera senzilla les encícles, les cartes, els escrits del papa, etc. Que en sort, en algun requadre de no tots els periòdics hi ha una petita referència i para de comptar, perquè si no has d'anar a la seva recerca, i aquí doncs hi ha les xarxes, diguem-ne, de la pròpia església, les parròquies, els bisbats, etc. No creieu que aquesta església li falta acomodar-se en una societat molt dinàmica, en què la immediatesa es dona i que, per tant, doncs, aquí ha perdut un tram? Faig aquesta pregunta,
Doncs algú la vol respondre?
No ho sé, és que abans tu mateix deies que de vegades era més important el fer en el silenci que no pas les grans dissertacions, no?
Sí.
De vegades aquí hi ha el perill de parlar molt i no fer el que és essencial, que en el cas de l'Església l'essencial és donar testimoni, l'essencial és fer, i de vegades en el silenci, no? Per tant, el fet de tenir molts opinadors i molts transmissors de missatges, si això no ve d'una vivència directa, no ve d'un testimoni, no ve d'un exemple, té molt poc pes, i el que fa de vegades encara és embolicar més la troca, no? Perquè d'opinar i opinar n'hi ha molts que ho fan o que ho fem de vegades, i el que es tracta és de transmetre vivències, no? Per tant, el fet de que els missatges hagin d'anar repartits amb molts opinadors, personalment no ho veig tan necessari. Altra cosa és que dins de la pròpia Església, la gent que s'estima l'Església, dins de l'Església ajudi els canvis, diguéssim. Però això s'ha de fer a dins i no pas amb molt de soroll mediàtic.
No, sí, jo no parlo de soroll mediàtic ni tampoc, diguem-ne, de fer des de fora canvis que, òbviament, s'han de fer des de dins, i reitero, des de la prudència i pensant les coses, no? Jo el que dic és de que la veu del papa, la veu del papa, on vulgueu, de la manera que vulgueu, etc. Tot i ser una referència mundial, líder moral, heu dit, líder moral, i estic d'acord, i estic d'acord, diguem-ne, no hi ha un repicar de campanes. És a dir, no arriba, no s'explicita. Les esglésies estan buides, això també ho ha reconegut el propi papa, es buiden, i per tant crec que seria precís no el soroll, no la gresca, sinó l'articulació ben feta, ben exposada, ben donada. Hi ha algun diari de Barcelona que ho fa a través de teòlegs, etc, etc, no? Que hi col·laboren. És a dir, la difusió d'una altra manera de la paraula del papa o de la doctrina de l'Església, sense cap mena de pretensió d'entrar en controvèrsia respecte de tercers. Estic parlant d'un repic, diguem-ne, de campanes, no?
Sí, el que passa és que moltes vegades quan les campanes repiquen no repiquen la direcció que han de repicar. Veus, per exemple, les esglésies estan buides, però és que a més veus el sermó del diumenge moltes vegades,
sí.
I veus que la gent està dormint. I és que potser no li parlen de temes que li interessen. Potser sí. El sermó, jo he vist, ho he comprovat, no? Un dia pues, un mossèn pues, parlant dels temes dels desnonaments i la gent estava amb una tensió vivíssima d'aquell sermó. Potser és que a vegades es parlen de coses que... En fi,
bastant abstractes.
Sí, exacte. Potser hem de tocar més de peus a terra, no? I
sí.
Sobretot llegint cada diumenge, bueno, cada dia, cada Eucaristia, una cosa de tan rabiosa actualitat com és l'Evangeli. Vull dir que és curiós.
Bé, avui a la tertúlia ens estan acompanyant l'historiador Joan Pallarès, l'advocat Josep López de Lerma, el també advocat Juan Antonio Rueda i l'economista Josep Maria Noguer. Alguna cosa més per acabar sobre el papa? Deixem aquí el tema.
Sí, bueno, en fin, no comparto muchas de las cosas que se han dicho, pero tampoco...
No, si vol replicar-la alguna... O
no, yo creo que hay sitios donde las iglesias están vacías y en otros no están vacías. Es decir,
sí, de vegades se simplifiquen
si
també
les coses. Si vamos a Sudamérica veremos que muchas de las iglesias están bien llenas y en otras partes de España pues las iglesias están llenas, o sea, todo depende. Y luego al final los mensajes hay... los sacerdotes son los que tienen que dar y transmitir la palabra de Dios. Ahora me viene a la memoria aquello de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, con lo cual, bueno, pues a veces los mensajes... En fin, en todo caso, la Iglesia lo que tiene que hacer es ir transmitiendo y tiene a sus sacerdotes y, bueno, oye, los fieles que somos católicos somos los primeros que tenemos que ayudar y apoyar a que todo esto vaya saliendo adelante.
Está claro. Suposo que també el senyor López de Lerma referia sobretot a aquesta vella Europa d'arrels cristianes on,
sí,
encara que no sigui,
sí,
no sigui, sí, a tot arreu igual, però s'ha,
sí,
perdut una mica, doncs,
sí, sí,
la presència
mira,
cristiana.
El que dius... Que és cert, no? Que és inqüestionable. D'arrels cristianes, això, l'Europa d'arrels cristianes, no es reconeix a ella mateixa així en bona part dels seus ciutadans, no? I aquí ha perdut pes, no? Tant és així de que, bueno, esclar, encara no se n'ha anat del Vaticà l'actual papa, quan ja surten els papables, això ja és habitual, no? Això és habitual, no? Però precisament
es
remarca
mai,
el que deia el company de la importància de l'Església hispanoamericana, no? Clar, són aquests fets, no? Són aquests fets. Europa està amb una reculada moral i ètica molt important, molt important, i que ens caldrà vigilar molt, a molta gent, molta gent,
Ara que diem això, cal recordar que el papa ha creat precisament un dicasteri, un departament vaticà, per dir-ho així, dedicat precisament a la nova evangelització, a la promoció d'aquesta reevangelització de molts llocs on ja ha arribat la fe cristiana i ara és menys present, no? És el
clar,
cas d'Europa.
Ell se n'ha donat compte, és un home que des del primer moment ho va dir-ho, no?
Bé, deixem...
Estic en línia ortodoxa, vaja.
Ens queda poc temps per comentar l'altra notícia important del dia per nosaltres, com és aquesta qüestió dels desnonaments i el fet positiu, sens dubte, creiem que el Congrés dels Diputats almenys debati una llei sobre aquests temes. Vostès què en pensen?
Mira, el primer problema en relació a la iniciativa legislativa popular és que, malgrat tenir un pes o, diguem, una incidència ciutadana tan gran com és el cas aquest de la dació en pagament lligada a les hipoteques i que, per tant, vol dir que ha recollit 1,5 milions de signatures, etc, etc. Malgrat tot això, pugui penjar d'un fil la discussió, fins i tot la discussió, perquè depèn de si és admès a tràmit o no en el Congrés dels Diputats. No? Vull dir que, esclar, que sembla que quan tenim la regulació d'aquesta possibilitat d'iniciativa, que no vol dir que és així una llei que ja surti tal com s'ha proposat, sinó que llavors s'ha de poder debatre com una proposició, s'ha de poder debatre després en el Congrés i en allà sortir el text de la llei. Però hi ha el perill de que ni tan sols sigui admès a tràmit. Això jo penso que és un problema de la nostra regulació, no? que una cosa que té tot aquest suport ciutadà, que ni tan sols, o sigui, que pugui arribar ni tan sols a debatre's en el Congrés.
Si poden parlar molt breument. Si
no, bé, a mi em recorda la sensibilitat que tenen alguns polítics respecte a la voluntat del poble. Em recorda, doncs, els principis del despotisme il·lustrat. És a dir, tot pel poble, però sense el poble.
Uh-huh. Senyor Rueda?
Uh-huh. Es que es un tema donde se puede caer en la demagogia de manera muy fácil. Yo diría, en primer lugar, y por ser muy breve, el concepto del contrato social por antonomasia en España, que ha sido la hipoteca, nace como consecuencia del constructor que tenía que realizar las casas, y como el banco no estaba dispuesto a darle un crédito porque si luego entraba en quiebra el constructor no cobraría, pues deciden hacer lo siguiente entre el banco y el constructor: los señores que vengan a la casa y compren la casa se subrogarán en la hipoteca. De esa manera el banco divide el riesgo, y al dividir el riesgo, si fallan dos o tres no pasa nada, y se cobran el crédito. Entonces, ¿qué ha pasado? Porque esa ha sido la realidad. Muchísimas de las personas que se subrogaron esos créditos no tenían ni idea de las obligaciones que estaban asumiendo. Y eso es una responsabilidad, sobre todo, directa del banco, pero también directa de los funcionarios públicos, porque intervenía el notario y también intervenía el registro de la propiedad. Entonces, ahí se han generado unas situaciones de injusticia clarísima. Segunda parte del debate, por eso digo lo de la demagogia. Oiga, el 97% de los españoles están pagando su hipoteca. Cualquier retroactividad de la ley, cualquier modificación de la ley en el contrato por antonomasia en España, que es la hipoteca de todos los ciudadanos. Tenemos gravísimos problemas ahora mismo. Si hay este cambio, lo más probable es que las hipotecas, a partir de ahora, los bancos no te den tanta facilidad al crédito. Sí. Las cédulas hipotecarias, que son los que dan el dinero a los bancos para que a su vez puedan prestar las hipotecas, han cambiado las condiciones.
Pero aquí por tanto, solucionar un drama social.
Para solucionar un drama social, que insisto, hoy el 97% pagan las deudas. Sí. Si para solucionar un drama social vas a crear otro mayor, hay que ir con muchísimo cuidado.
Jo aquí penso que la clau està en que vosaltres sabeu que una hipoteca pot tenir garantia real, vol dir que respongui aquell bé sobre el qual s'ha fet el crèdit, o que a més hi hagi la garantia personal. I aquí és on hi ha el gran problema, que la persona pot perdre la vivenda i que després alhora encara li quedi un deute personal que hagi de respondre als seus possibles sous, altres béns, etc, etc.
I això sí que és un drama.
Per tant, la qüestió és aquí, de si un pagament vol dir que si tu deus la hipoteca, entregant el pis, entregant la vivenda, s'acabi el deute. Jo crec que aquí està la clau.
Sí, senyor... La relació en pago ja existia, si podien haver-se un contrato, i quan la gent lo pedia, se subien...
Sí, però la gent no ho sabia, esclar. Però no s'explicava, això. La gent no sabia que estava responent personalment. Aquí és el drama.
La relació en pago se podia fer, i muchos no las aceptaban, porque te aumentaba el interés, porque el riesgo del banco aumenta.
Esclar, evidentment.
És dir, que la culpa, per exemple, és com aquests senyors que s'han suïcidat, que es van suïcidar ahir, que s'ha de dir com es van suïcidar. Es van suïcidar amb una sobredosi de medicines, és a dir, es van atiborrar de medicament. A sobre encara la culpa és malgastar els medicaments, és malversació de medicaments. A sobre que se'n...
No cal que ho recordis, senyor Parell, és terrible, evidentment, aquest fet.
Sisplau, quina poca sensibilitat.
Última intervenció, senyor López de Lerma, per acabar ja.
No, a veure...
Si vol afegir alguna cosa.
Sí, miri, jo com que sóc bastant escèptic, no? Per què? Perquè, bueno, els anys de les meves 23 anys llargs en el Congrés dels Diputats m'ha donat per molt, no? I jo tinc, ahir comentava tot sopant amb la meva esposa, no? Fa temps, quan hi havia la majoria absoluta del PSOE, per tant, jo diria la dècada dels 80, es va produir una cosa semblant. Es va acceptar una iniciativa i llavors el PSOE la va esmenar de dalt a baix a través d'una esmena a la totalitat en text articulat, que es diu. És a dir, allà on hi havia 24 articles, podia haver-hi 24 articles, que exactament anaven en direcció contrària. Allà es va organitzar una Maria Santíssima, que diem, no? Perquè les esmenes dels altres grups penjaven d'una cosa que ja havia sigut a la primera, diguem-ne, la primera votació posada a la paperera i a la trituradora, les dues coses, no? Per tant, primera cosa, crec que ahir va succeir un fet important, que subratlla una altra vegada el divorci entre les forces polítiques representatives de la societat i el que vol realment la societat.
Un milió i medio de persones.
Fins al punt de que el Partit Popular, en majoria absoluta, que havia dit a l'hora de dinar una cosa, al cap d'allò que es diu mitja horeta, deia la contrària. Primer punt és aquest. És una autèntica bufetada a la representació política nascuda de les urnes. Compte, molt important. Segona qüestió.
Sí, breument, sisplau, és que hem d'acabar.
Sí, acabo, segona qüestió. Haurem d'estar molt amatents a la tramitació d'aquest projecte, o aquesta proposició, que ara la volen sumar a una altra iniciativa del Partit Popular. La volen fusionar. I, per tant, hem de veure quin és el resultat. Perquè aquí, com ha dit alguns companys, el problema de fons és un drama social. Uh-huh. Tot l'altre es pot arreglar. Jo crec que es pot arreglar, però no podem viure sota el dictat dels bancs.
Per la seva intervenció avui a la tertúlia, Josep López de Lerma des de Girona i des d'aquí, des de Barcelona, Juan Antonio Rueda, Josep Maria Noguer i Joan Pallarès. Fins la propera i bona Quaresma. Avui comença la Quaresma.
Sí, bon certament, dimecres de cendra.
Adéu-siau. Adéu-siau. Les 9, ara els titulars amb Sara Crudi, amb una mica de retard, entrevistem l'abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat, Montserrat Vinyes, que ens valorarà la renúncia del Papa. A la segona hora tindrem més temes amb l'espai Naturalment, doctor Pros, i també la secció d'Art i Patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet.
Hola, molt bon dia. L'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, va continuar cobrant del partit fins al desembre del 2012 i mantenia un despatx i una secretària treballant per ell al seu carrer de Gènova. La seu del carrer Gènova del Partit Popular ho publica avui el diari El País, que afegeix que Bárcenas anava periòdicament a la seu del PP fins al mes de gener, quan va aparèixer als diaris que tenia 22 milions d'euros a Suïssa. El País també explica que Bárcenas continuava cobrant del PP parts de la liquidació pactada l'any 2010 de 400.000 euros. Mentrestant, avui ha de declarar davant del jutge del cas Gürtel l'exalcalde de Pozuelo de Alarcón i exmarit de la ministra Mato. Jesús Sepúlveda està imputat per suborn per haver rebut, suposadament, diners de la trama Gürtel. Sepúlveda, recordem, va ser expulsat del PP dilluns passat després que el seu partit rectifiqués la postura inicial de mantenir-lo al seu lloc. Marxem cap a l'exterior. El president dels Estats Units, Barack Obama, ha fet aquesta matinada el primer discurs de l'Estat de la Nació del seu segon mandat. Obama ha presentat un ambiciós programa de reformes per impulsar l'economia i anuncia també la retirada de la meitat de les tropes de l'Afganistan, un total de 34.000 soldats en un any. Parlem sobre la llei hipotecària, perquè el Congrés dels Diputats va acceptar a tràmit finalment amb 334 vots a favor i una abstenció a la iniciativa legislativa popular sobre la dació en pagament. Això va ser possible després que el PP canviés el sentit del seu vot. Mentrestant, el Congrés va admetre a tràmit també la iniciativa legislativa popular de la Federació d'Entitats Taurines de Catalunya, que demana declarar les corrides de toros bé d'interès cultural. I en esports, avui juga el Real Madrid en la Lliga de Campions. Els blancs reben el Manchester United, el Santiago Bernabéu. Els de Mourinho necessiten un bon resultat si pel partit de tornada volen arribar-hi amb opcions d'eliminar els anglesos. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí. Fins ara.
Ràdio Estel.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
De nou, Hipercor et sorprèn.
Perquè ara, en campanes de cuina, forns, plaques i microones,
tens tot un 10% de descompte.
Per exemple, microones Teca MWE205G, només 80 amb 10 euros.
Hipercor, preu i per millor.
Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments...
Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa tant al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Conferències quaresmals a la Basílica de la Puríssima Concepció. La nova evangelització. Propostes pràctiques. Diumenge 17 a les 7 de la tarda, l'Església en la veu dels cristians del carrer, amb Totona Agustina Sanllehí, cofundadora de Catholic Voices. A les 8, estona de silenci i vespre solemnes. I a 2:15, Eucaristia, amb servei de guarderia. Conferències quaresmals, organitzades per la Basílica de la Puríssima Concepció i obra d'exercicis parroquials, amb la col·laboració de la Delegació per la Vida Consagrada. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
La notícia de la renúncia del papa Benet XVI continua sorprenent tothom, ja gairebé 2 dies després que el mateix pontífex anunciés el final del període del pontificat el proper 28 de febrer a les 8 del vespre, gairebé 8 anys després d'arribar a la seu de Pere. Coneixerem tot seguit la valoració de l'abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat, Montserrat Vinyes. Mare Montserrat Vinyes, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per haver-nos atès aquí en la primera hora del primer cafè de Ràdio Estel. Quina impressió té i com valora aquesta notícia tan important?
Sí, la sorpresa va ser molt gran. Ahir estàvem reunides amb les superiores majors i priores i abadeses de la URC a Sant Pere de les Pueles, i tot una va sonar un telèfon i ens van dir, mira, ens acaben d'arribar aquesta notícia, i ens van quedar totes molt sorpreses. No esperàvem això, però jo ho valoro molt positivament. Crec que és així com ha de ser, que quan un no es veu un cor per lo que sigui, per l'edat o per les limitacions humanes, ha de saber dir prou, i és un acte molt, penso, d'una categoria, d'una persona que s'ha pogut estar en el seu lloc.
Un acte d'humilitat, s'ha dit també,
també
exemplar.
Perquè demana perdó 2 vegades en el document que vaig llegir. Quan vaig arribar aquí, el primer que va ser mirar Catalunya Religió, a veure què deia, i realment comunicat fa impressió.
I tant. Doncs a vostès els va agafar abans d'ahir enmig d'aquesta reunió. Els bisbes de Catalunya també estaven reunits. I és que ni tan sols a la Cúria Vaticana s'esperaven aquesta notícia. Ho va dir el mateix Federico Lombardi, portaveu de la Santa Seu. Però, clar, el mecanisme de renúncia està previst i l'ha exercit, en aquest cas, amb llibertat. També és important destacar això, no?
Sí, ho trobo fantàstic, perquè vol dir que no ha estat manipulat, ni que ha sigut una decisió personal, lliure, d'un home intel·ligent.
L'obertura de la fe amb la raó, el diàleg interreligiós, la creació d'un dicasteri per a la nova evangelització, les 3 jornades mundials de la joventut, els problemes, com són la pederàstia o les revelacions de secrets del Vaticà, són alguns dels eixos que han marcat, en un sentit més positiu o en un altre més negatiu, el pontificat de Benet XVI. Quina valoració fa d'aquests gairebé 8 anys de Benet XVI a l'Església?
Jo penso que la valoració és positiva, el que passa que no ho ha tingut gens fàcil, perquè els problemes són enormes, i ha fet el que ha pogut. Tampoc el papa, sempre hem de pensar que està rodejat de molta gent, de molts, un dicasteri molt complicat, i que tampoc no lliure del tot. Hi ha molts condicionaments, però crec que ha estat un home valent i que s'ha pogut dir les coses pel seu nom i afrontar els problemes sense por.
Des de la vida religiosa en general, en l'àmbit de Catalunya, en l'àmbit benedictí més concretament, o en l'àmbit del que són la vida consagrada, els ordes i les congregacions a nivell mundial, es veu també positivament aquesta relació amb el cap de l'Església Catòlica?
Sí. Jo crec que en general tots valorem, no?, el cap en aquest moment, Benet XVI. Potser ens hauria agradat encara una miqueta més d'obertura de cara a les realitats que ens preocupen d'aquest món, però, bueno, és el que és i ho acceptem. Dintre de tot veiem que ha fet una feina important i que és un home que ha donat la talla.
Potser entre l'obertura a les realitats d'aquest món
on, segons vostè, no ha estat tan obert al Papa. Destacaria algun exemple?
Sí, per exemple, el tema de l'homosexualitat, el tema de les dones i potser també, no sé, de tots aquests temes morals, que han quedat una miqueta ressentits, però no pel Papa d'ara, sinó que ja portem temps en què l'Església està una mica com allunyada de la realitat de la que pateix molta gent.
Es refereix vostè a la moral sexual, matrimonial...
Sí, sí, sí. sí.
I pel que fa a les dones, a vostè defensaria més promoció.
Bueno, no sí. tant com l'ordenació, sinó que de vegades tampoc no ens posen al lloc que ens sembla que hauria de ser. Avui... Però això també passa en altres àmbits, no només a l'Església.
Em referia a promoció de la dona, no tant a ordenació.
Sí. No, ordenació a mi no em preocupa gens. Vull dir, és el tema doncs, que tot ho porten els homes i que és així. I ja està, és una realitat, però que hem d'anar lluitant, no ens hi hem de conformar.
Avui hem parlat amb Montserrat Vinyes, abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat, les Benetes, les Benedictines, molt conegudes al costat dels monjos de Montserrat. Una última qüestió sobre el futur de l'Església. Després d'aquesta renúncia sense precedents als últims 600 o 700 anys, com li agradaria que fos el següent papa? O si es decantaria per alguna preferència entre els que coneix, de cardenals?
Jo no, en aquest moment no tinc idea de qui pot sortir, no conec. Pràcticament cap nom ni res. El que sí que realment m'agradaria, i crec que a molts religiosos i religioses i molts cristians, ens agradaria un papa obert, comprensiu, que sapigués abordar tots aquests grans problemes, aquests reptes que tenim en aquest moment, a nivell social, econòmic i d'església.
Moltíssimes gràcies novament.
D'acord, gràcies
Vinyes,
a vosaltres.
Abadessa del monestir de Sant Benet. Bon dia i una abraçada.
Bon dia, gràcies, adéu.
Ràdio Estel.
Per als fidels laics, el compromís polític és una expressió qualificada i exigent del compromís cristià al servei dels altres. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Arranca amb Michelin i Motor Town.
Ara, els teus pneumàtics Michelin de turisme, furgoneta, 4x4 o d'hivern tenen un 70% de descompte en la segona unitat.
I pots finançar-los en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Només fins al 16 de febrer als centres Motortown d'Hipercor i al Corte Inglés.
Hipercor, preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
El Rosari és notícia perquè en aquest any de la fe són diverses les iniciatives que volen promoure. la difusió i l'ampliació, si pot ser, d'aquesta pregària. Amb el nom de Campanya Mariana, la Unió Espiritual Lumen Dei ha posat en marxa una iniciativa que consisteix precisament a difondre el que és aquesta pregària del poble en la línia del que ens planteja el Papa Benet XVI. Ens diu que la pregària del Rosari ens permet posar els nostres ulls i el nostre cor en Jesús, com la seva mare, model insuperable de contemplació del fill. El Sant Pare afegeix que quan meditem els misteris, recitem les Ave Maries, contemplem tot el misteri de Jesús des de l'encarnació a la creu fins a la glòria de la resurrecció. I també es contempla la íntima participació de Maria en aquest misteri i la nostra vida en Crist avui. Parlarem breument durant els propers minuts amb Carmen Frauca, que és religiosa de la Unió Lumen Dei. Ha col·laborat també en aquesta casa a través d'algun programa radiofònic i la saludem molt afectuosament. Germana Carmen Frauca, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia a l'Ignasi i Miranda, a tots els oients, des de Radio Estel, en una matinada molt lluminosa, no és veritat?
Un matí lluminós com els misteris que va instituir Joan Pau II ara fa 11 anys, l'any 2002, oi?
Exactament.
Misteris de la llum.
Sí, sí que és veritat, i jo em penso que tots els catòlics ens hem alegrat molt, i fins i tot potser algun cristià que no sigui catòlic, de descobrir en aquesta meditació del Sant Rosari els misteris de la vida de Jesús. És una manera molt bona de fer nostres els misteris de la vida de Jesús, no? Una autèntica pregària vocal i també contemplativa, que penso que està molt a l'abast quan anem al carrer, en el metro, inclús mentre que veníem aquí amb una germana a la ràdio, veníem recitant el Rosari. I és meravellós. Jo anava pensant, totes aquestes persones que van en el metro, jo pensava en elles, no? Que aquest dia sigui bo per totes, i vas pensant en els altres, no només en tu. Aquesta és la qüestió de la campanya.
Pregar els uns pels altres. Uh-huh. I és que pregar amb el Rosari, en clau pasqual i gloriosa, és passar de la mort a la vida, així diuen vostès com a promotores d'aquesta iniciativa, de les tenebres a la llum, de la tristor a l'alegria i de la divisió a la fraternitat. La iniciativa consisteix a proposar la pregària de 10 milions de rosaris. Com s'explica això?
Oh, hem de ser valents, no? En penso.
Però de vegades tots podem pensar també que la qualitat és el més important i no tant la quantitat.
Molt bé, Ignasi, és veritat. O sigui, per pregar bé el rosari, podries pensar que mai estaràs satisfet, perquè tu vas pregant i és normal, som humans i sempre ens distraem una mica, però penso que el fet de fer-ho, amb bona voluntat, i tot i que distraguis amb les coses que de cada dia, potser també part de la pregària. És a dir, si jo em penso que estic pensant en un problema del treball o en un problema de l'Església, en una situació dolorosa, com és la que estem passant una mica també amb aquesta renúncia tan valent, penso, del Sant Pare, és una forma d'acompanyar també les coses que ens distrauen i ens preocupen, no és veritat?
Uh-huh.
O sigui que penso que la quantitat en aquest sentit és bona, perquè el que estem fent és convidar a totes les comunitats, a les parròquies, a les... Jo he estat trucant a les religioses, per exemple, a les germanes de la... a les germanetes dels pobres, a la catedral també, a les auxiliars de Crist Sacerdot, a moltes comunitats, i és maco veure com tots ens unim en una sola pregària. O sigui que això dona molta força.
I tant. La pregària del poble, que d'alguna manera representava la gran alternativa de la majoria dels catòlics a la litúrgia de les hores, que potser no tothom la podia pregar, i en canvi el rosari doncs és una alternativa més senzilla, però alhora també molt profunda, efectivament, com ens està comentant ara la germana Carmen Frauca. Bé, parlem tècnicament de com és la iniciativa, si us sembla. Vostès ens han dit ja que des de l'11 d'octubre, dia que començava l'any de la fe, fins a l'1 de gener, s'han resat gairebé 1.400.000 rosaris. I la idea és arribar fins al final de l'any de la fe, fins al 24 de novembre, als 10 milions de rosaris. I com es comptabilitza això? Com ho fan vostès?
Sí que és veritat que no és fàcil.
Nosaltres podem animar els oients també a resar-lo i a comunicar-ho a vostès, no?
Exactament.
Per exemple.
Miri, el que estem fent és, per exemple, convidar qualsevol persona que ens estigui escoltant, petit o gran, malalt potser, inclús, no? Per què no? Una persona que es diu, mira, jo és veritat, jo faig el rosari cada dia, per què no m'uneixo a aquesta iniciativa? És molt senzill, ens truquen per telèfon i ens diuen, mira, jo, pots comptar amb mi, jo reso el rosari cada dia. I no cal que digui ni el nom, és a dir, nosaltres apuntem quants dies manquen per al 24 de novembre, que és la fi d'aquest any.
Doncs poden ser 200, calculant grosso modo.
Em sembla que són 280 ja a les altures en què som. Llavors, apuntem 280 i és una persona més. Però sap el que és millor? Millor encara és que una persona que s'estigui escoltant i que pensi, sí, jo ofereixo el meu rosari i trucaré. Però és que, a més, tinc la meva parròquia on som, jo què sé, 9 persones cada dia o 15 o 20 que estem pregant o conec una comunitat que fan el rosari. Els parlo d'això o truco aquí al telèfon de la campanya Mariana al carrer Xuclà 19 de Barcelona, molt a prop de Plaça Catalunya, o m'apropo jo mateix, no? Conec aquests missioners.
Doncs ara dic les dades una altra vegada. Al carrer Xuclà número 19, a prop de la Plaça Catalunya de Barcelona, hi ha la seu de la Unió Lumen Dei, d'aquesta campanya Mariana. El telèfon és el 93-301-31-94, 93-301-31-94. També hi ha l'adreça electrònica.
Sí, penso que és molt útil, perquè moltes persones el poden enviar, i a més, si ens demanen, els enviem més informació.
L'adreça és aquesta, perquè prenguin nota els oients, si volen, secretaria@cruzadamariana.org, secretaria@cruzadamariana.org. Per tant, qualsevol iniciativa és bona per dir, hem resat aquest rosari durant una setmana moltes persones, fins i tot a través de Ràdio Estel. Recordem que a les 7 i pocs minuts, a les 7 em sembla que és ara en punt el rosari, tots els qui l'escolten doncs, també poden dir que el resen en Ràdio Estel. Nosaltres, Ràdio Estel, 365 rosaris en l'any de la fe. Nosaltres com a ràdio també ens podem
sumar. És veritat, ja en tenim més. I no seria fàcil calcular, no, penso que és impossible, no? Quants oients resen en Ràdio Estel cada matí al Sant Rosari?
Ho calcularem perquè sabem que aquelles hores del matí, des de les 7 i fins a les 9 i les 10, aquest programa, la segona hora del primer Cafè de Ràdio Estel, ens escolten doncs,
molts milers
de persones.
Sí, quantes persones m'han dit a mi m'agrada molt resar el rosari amb Ràdio Estel.
Doncs ens unim avui a aquesta pregària del poble, el rosari, molt inspirada per l'esperit carismàtic de Sant Domènec de Guzmán, també els primers cristians, doncs amb la invocació a la Mare de Déu.
I tant, és una pregària bíblica, Ignasi, és veritat.
Efectivament, i a més ara amb quatre parts, perquè són els misteris de goig, els misteris de dolor, els misteris de glòria i els misteris de llum. Avui que comença la Quaresma, doncs animem especialment a seguir aquest itinerari de salvació.
Totalment, i si alguna persona s'està escoltant i pensa, mira, a mi m'agradaria tenir una mica d'informació per escrit, per exemple, aquests tríptics que hem fet a color molt, molt macos amb la imatge de la Mare de Déu i amb tota la pregària, ja sigui en castellà, en català, en anglès, en francès, ens el pot demanar.
Recordem el telèfon d'aquesta iniciativa, campanya Mariana, el 93-301-31-94 i l'adreça electrònica secretaria@cruzadamariana.org. Moltes gràcies, germana Carmen Frauca, religiosa de la Unió Lumen Dei, per haver-nos acompanyat. Felicitats per aquesta iniciativa i esperem que molta gent la pugui seguir pensant en el bé dels altres, com vostè ha dit, no? Preguem els uns pels altres.
Adéu-siau. Gràcies.
Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Vaig conèixer un vi pal blau.
Aquest diumenge 17 de febrer a les 12 del migdia, música folk per tota la família. Dins del cicle Matinals al Cat, a la plaça Anna Frank del barri de Gràcia de Barcelona, el grup Àrabe de Bo presenta un espectacle ple de flors, de violes i romaní. Si fa 15 dies fèiem un viatge al país de Reciclàndia, aquest diumenge anirem al país de les flors, de les violes i del romaní, un país amb molta música i les millors olors del món. El divendres 22 de febrer, el bisbe Sebastià Taltavull dirigirà un recés quaresmal pels amics del Club Més Amics al monestir de Sant Pere de les Pueles, al carrer Anglí 55 de Barcelona. Amb dinar de germanor i via crucis comentat per mossèn Jaume Aymar previs al recés. Les places són limitades. Reserves al 93 409 2770. 93 409 2770.
Música.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Vaig conèixer un vi pal blau.
Aquest diumenge 17 de febrer a les 12 del migdia, música folk per tota la família. Dins del cicle Matinals al Cat, a la plaça Anna Frank del barri de Gràcia de Barcelona, el grup Àrabe de Bo presenta un espectacle ple de flors, de violes i romaní. Si fa 15 dies fèiem un viatge al país de Reciclàndia, aquest diumenge anirem al país de les flors, de les violes i del romaní, un país amb molta música i les millors olors del món. El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat.
Història, art i patrimoni, protagonistes en aquesta hora al primer cafè de Ràdio Estel. Falten 5 minuts i mig perquè siguin 9:45 i és moment de saludar Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Doctor Martí Bonet, bon dia.
Bon dia.
Impactats tots per aquesta notícia de la renúncia del Papa.
Evidentment.
Avui seguim parlant dels temes que ens ocupen aquests dies, però una mica sí que es referiria també a renúncies dels papes, renúncies històriques dels papes, tema que recuperarem a partir de propers dimecres. Però avui seguim amb els 19 bisbes de Barcelona, amb renúncies als papes i també, sobretot, a Quaresma, perquè avui és dimecres de cendra.
Exacte. Especialment vull remarcar la Quaresma. Què és la Quaresma? Quaresma és un temps, segons, podríem dir, el dret canònic més antic, que va des del dimecres de cendra fins al migdia del dijous sant. Això que s'havia d'observar el dejuni tots els dies que no eren diumenge. Això podríem dir la definició que es tenia abans del Concili Vaticà II. Després ha quedat doncs més minsa, podríem dir, el dejuni, i pràcticament ha quedat reduït a 2 o 3 dies només. Però abans eren 40 dies que realment doncs havien de fer aquesta pràctica els cristians. Es diu Quaresma perquè es refereix a 40 dies, 40 dies. Però com els diumenges no hi havia dejuni, per tant, hi havia 4 diumenges que es tenien de, podríem dir, el temps aquest, perquè si hi haguessin 40 es tenia d'adelantar. Per això el dimecres de cendra és per aquesta causa, perquè són els 4 dies, que són els 4 diumenges en els que no es dejunava, sinó que doncs es podien menjar carn, podien menjar les hores que siguessin convenient. Era una pràctica adaptada en aquell temps i que es donava molt valor, perquè realment era, podríem dir, una pràctica de penitència, no per si mateixa, sinó especialment perquè el no menjar, aquest menjar, doncs, si és servís pels pobres, per les persones que no podien menjar. Per tant, sempre té aquesta finalitat de caritat, podríem dir. I, a més, també una finalitat de recordar els 40 dies que Jesús va estar en el desert, doncs, practicant el que en diem Quaresma. Per tant, té una relació la penitència, i els penitents ja des del principi de l'Església existien. O sigui, aquelles persones que feien pecats públics molt, molt importants, doncs els posaven en un règim de penitència, que en deien, que era com consistia que durant diversos dies, especialment abans de la Pasqua, 40 dies abans de Pasqua, doncs estaven a la porta de l'Església demanant perdó a tota la gent que entraven dintre de l'Església dels pecats que havien fet, i ho manifestaven a través de vestir-se de sac i a la vegada també tirant-se sobre una miqueta de cendra, indicant aquest règim de penitència, podríem dir que estaven abocats, no?
Per tant, per això, pràctiques que ara han canviat molt i s'han replantejat,
sí,
molt.
Sí, però penseu que això és una cosa bonica, perquè realment el dia de Pasqua se'ls donava la comunió a tots i, per tant, doncs, quedaven perdonats els pecats, però abans, prèviament, havien de fer aquestes pràctiques, podríem dir, quaresmals, que consistien en que la gent demanés per ells. I això ja tenim moltes referències en el segle III, exactament en el 250, on hi van haver-hi bastants apòstates amb una persecució i sabem que hi va haver-hi molta gent. Inclús en el segle IV hi va haver-hi un emperador, Teodosi, que va estar, no sé, bastants dies davant de la porta de l'església de Milán demanant també perdó, vestit de sac i la vegada amb cendra. Això és el significat que té. Després es va aplicant dient, clar, tots som pecadors i per tant nosaltres estem en aquest règim, podríem dir, de penitència i per tant doncs, no ens vestim de sac. Però sí que en canvi ha quedat la cosa de la cendra que simbolitza, podríem dir, aquest estat de penitència que nosaltres acceptem. Esperant...
I la crida a la conversió, no? Que aquest és el fonament d'aquelles...
Exacte, sí, la conversió, o sigui, el demanar perdó a Déu Nostre Senyor i canviar de vida, evidentment. Per tant, és molt interessant donar-se compte de la importància que tenia això. En aquella època es manifestava, doncs, a través de no menjar, perquè, podríem dir, pocs plaers podien tenir aquella gent, i per tant, doncs, esclar, vull dir, la cosa de menjar, doncs, per ells, i concretament menjar, concretament, carn, que, de fet... era com no menjar, perquè realment el peix doncs, es menjava poc, pràcticament era la carn. I per això
es manté per tradició aquesta norma, sí, no? Del dimecres de cendra, que és avui, dejuni i abstinència, i el divendres sant, també dejuni i abstinència, sí, i tots els divendres, abstinència de carn.
En altres temps eren els 40 dies, sí, sí. 40 dies de penitència. I per tant, era molt curiós, perquè es feia d'aquesta manera, i així d'aquesta manera doncs, la gent doncs, considerava que participava en el perdó que Déu Nostre Senyor els hi va prometre.
Recordem que el dejuni ara implica doncs, el no menjar entre hores, fer només un àpat fort al migdia i una mica al matí i una mica al vespre, també perquè ho sàpiguen aquells oients que vulguin seguir l'esperit d'aquest dejuni.
Exacte, però el principal és la finalitat d'això. O sigui,
no és la norma en si, vaja.
Sinó perquè no es menja, no pas perquè un estigui més prim, sinó perquè allò que no mengis ho puguis donar amb un altre.
Aquesta la caritat, l'almoina.
Aquesta és una finalitat fonamental en quant a la penitència, evidentment.
Doncs hem parlat de la Quaresma en aquest primer dia. La renúncia del Papa Benet XVI l'ha impactat, doctor Martí Bonet?
Home, molt. Però, de fet, és clar, potser es diuen coses que potser no són massa apropiades històricament. Es diu que és l'últim o que n'hi ha hagut només dues renúncies. Ja ho explicarem el pròxim
dimecres. Una vintena de renúncies hi ha hagut, no?
Ben bé, 22.
22,
molt bé. O sigui, hi ha renúncies que a vegades són motivades, violentes, altres vegades doncs, són, com en el cas nostre, doncs, del papa actual... Doncs,
per, lliure, no?
Lliure, totalment.
Que és com ha de ser, clar.
Sí, jo crec que és la normalitat, podríem dir, ja que els bisbes també renuncien, el papa bisbe de Roma també, doncs, pot renunciar, evidentment.
Gràcies, doctor Josep Maria Martí Bonet, per haver-nos acompanyat. Fins dimecres vinent. Ja repassarem el tema de les renúncies dels papes i seguirem amb els bisbes de Barcelona. Bon dia.
Molt bé. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Mans Unides dedica la seva campanya a la dona. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
bon menjar,
un ambient tranquil
i plats exquisits de sempre,
com els canelons, els espinacs, les faves de la catalana,
peix fresc i rostits de carn com els peus de porc, la cua de bou, la galta de vedella,
i de postres, macedònia de fruita natural, crema catalana, mel i mató i molt més.
És el restaurant Casa Agustí, al carrer Vergara 5 de Barcelona.
Bons plats que no us faran mal a la butxaca.
Més de 77 anys, generant confiança.
Reserves al 93 301 97 45.
Casa Agustí, l'autèntica cuina.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta.
Comencem l'espai naturalment, doctor Pros, com cada dimecres, amb la col·laboració de Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació de producció ecològica. Veritas promou una alimentació més saludable perquè mengem tots millor avui i ens trobem millor encara demà. Saludem, com cada dimecres a aquesta hora, abans d'entrar en matèria, a l'espai naturalment, la representant de Veritas, Eva Vilamajor, que ens acompanya des de l'altra banda del fil telefònic, des de Veritas. Eva, bon dia.
Bon dia, Ignasi, com estem?
Molt bé, ja tenies ganes que arribés aquest moment, oi que sí?
Tu diràs, doncs, aquí estic.
Avui ens parlaràs de vi ecològic.
De vi ecològic, sí, m'encantaria dedicar aquests minuts a parlar-vos del vi, i com sempre el que m'agrada i explicar-vos i fer èmfasi són les diferències que hi ha entre el vi ecològic i el vi convencional. Per tant, avui anem per pams. Comencem pel conreu. En el conreu del raïm, no s'utilitzen pesticides, ni herbicides, ni fungicides. I és per això que és un cultiu molt respectuós amb l'entorn, amb la terra, amb el sol i també amb la supervivència de l'ecosistema. És a dir, no utilitza químics de síntesi que poguessin eliminar les petites espècies d'animals autòctones. Pel que fa a la fermentació, el raïm fermenta amb els llevats naturals que es troben en la seva pell, sense cap mena de llevat sintètic. I això què fa? Doncs que permet que es mantingui el sabor propi de cada varietat, que és tan característic del terreny on s'ha cultivat. Quan ja estem dins de la bota, quan ja tenim el vi dins de la bota, l'oxidació es controla de manera natural i només s'hi afegeixen aquells sulfits que són estrictament necessaris per la seva conservació. En aquest punt m'agradaria dir-vos que en el cas del vi és el producte on la normativa ecològica s'hi permet afegir sulfits, però amb unes proporcions molt baixetes. Perquè us feu una idea, el vi ecològic té 3 vegades menys sulfits que el convencional, i avui en dia ja podem trobar vi que s'ha elaborat només amb els sulfits que generen de manera natural amb la fermentació del vi. Per tant, recomanar-vos, evidentment, que tasteu i gaudiu del vi ecològic, més saludable, amb un procés de cultiu que permet el ritme de creixement natural de la vinya i, sobretot, pel seu sabor únic, perquè cada vinya és diferent i cada vi és diferent, i el no afegir-hi res, doncs respectem la singularitat del raïm. I fins aquí.
Moltes gràcies, Eva Vilamajor, per haver-nos acompanyat des de Veritas, la cadena de 25 supermercats, amb 4.500 productes de certificació de producció ecològica. Que vagi molt bé fins dimecres vinent. Bon dia.
Fins la propera setmana, Ignasi.
Adéu-siau.
Adéu.
I avui a l'espai, naturalment, tindrem el testimoni d'un home, Jaume Enric Argemí, que té 91 anys, gairebé ja 92, és pagès i també és granger, i avui ens acompanya per parlar-nos de la seva salut, una salut que vaja, que està molt ben cuidada gràcies a la medicina natural. Senyor Jaume Enric, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut aquí a casa nostra, a casa seva.
Gràcies.
També ens acompanya, com cada dimecres, el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia.
I el senyor Jaume Enric ha vingut acompanyat de la seva filla, Mercè Enric, que també, si cal, en algun moment li donarà un cop de mà. Amics oients, ja sabeu que podeu entrar en directe, podeu trucar-nos al 93-409-27-72, 93-409-2772, per dir la vostra en directe, especialment si teniu problemes associats a l'edat, de vegades.
No, bon, escolta, en primer lloc, avui felicitar i agrair el Jaume Enric, no?, el fet d'estar aquí amb nosaltres, perquè és una autèntica enciclopèdia de la salut, tu. Un home que em visita quan tenia 61 anys, ara m'agradarà preguntar-te com vas arribar a la consulta, perquè no me'n recordo. El que sí sé és per què em vas vindre a veure, i llavors tu hi aniràs afegint el que jo pugui deixar-me, però veient la seva història clínica, recordar que és la història clínica número 449, Jaume, fa exactament 31 anys que et vaig visitar. Aquí he apuntat, avui li fem l'entrevista, no? Quan ens visita té 61 anys i avui està a punt de fer-ne 92. No pren cap medicament, això s'ha de dir en veu alta, Jaume, no pren cap medicament. Després, el de més, els teus hàbits ja ens ho explicaràs, a veure com has arribat a el que has arribat. Jo només recordar que ell, Jaume, vas arribar a la consulta per un tema de febres. Tenies unes febres recurrents que no sabien d'on carai venien, que feia 6 o 7 anys que paties aquestes febres, que a la vegada que paties aquesta febre t'entrava aquell un tremolor important que et podia agafar dalt del tractor o a qualsevol indret. I que nosaltres, amb un acte terapèutic, amb una teràpia neural, ho vàrem resoldre. Després tu diràs que la dieta, que patim i que patapam, no? Però recorda'ns com vas arribar. Com vas vindre a la consulta? Qui et va adreçar a la consulta?
El que m'ha adreçat a la consulta és un amic teu.
Ah, sí?
Sí, d'infància.
Qui era?
L'Oriol Canes.
Ah, el marit de la teva filla.
Exacte.
L'Oriol.
Sí. Aquell, jo em trobava que, doncs, que tenia aquestes febrades i no sabia el què. I el metge no m'ho trobava. Em feien anàlisis, els anàlisis duraven positiu, i ja, doncs, la cosa ja durava 3 o 4 anys, i jo m'espantava perquè em pensava que moriria i no sabia de què. I m'agradava saber si em moria, per què em moria. I llavors va dir, busca un curandero, ja que els metges no me'n surto, busca curanderos a casa. I llavors l'Oriol va dir, diu... Home, diu, jo conec un amic, tinc un amic, que havíem estat a l'escola junts, diu que és metge, diu que es va dedicar a Alemanya, a la medicina natural, va anar a Alemanya, per curar el seu pare, que estava malalt.
Sí, senyor, sí, senyor.
Diu, i no sé si vol, diu, li apunto. Diu, sí, sí, va, ja m'hi pots apuntar. Dic, i al cap de 15 dies o 3 setmanes...
O sigui, vol dir que l'Oriol es va espantar. Quan vas dir això de curandero, es va espantar, no?
Sí. Bueno, no cal arribar a curandero, però sí, un metge especialitzat en medicina natural.
Doncs val a dir que l'Oriol no tan sols érem amics, sinó que havíem compartit... Érem escolanets de Sant Cugat, que eren tremendos, llavors, els escolanets. I també havíem compartit... També érem boiescaus, o sigui, amb l'Oriol, doncs... bueno, si ens escolta Oriol... La veritat, una abraçada, i perquè són aquells amics que recordarem i tota la vida, no?
Sí, sí.
O sigui que, per tant, centrats en aquí, a partir de l'Oriol, em vens a veure.
Exacte.
Avui potser li hauries de donar les gràcies a l'Oriol.
Home, ja les dono sempre, aquest ja el veig tot sovint.
Ja han passat, sí, més de 30 però... anys, ha tingut temps de donar-li les gràcies.
I aquest li has recordat més d'una vegada, doncs. Uh-huh.
No, ell ho coneix tot, el de casa ho coneix tot. Ell.
Però és que realment et va canviar la vida.
Sí, com eren aquestes febres? Molt freqüents?
No, no.
Altes?
No, no sabia mai com. A la millor em llevava tan tranquil.
I de cop i volta es notava amb calfreds?
Sí, sí, per unes esgarrifances, em posava al llit.
I no tenia cap símptoma?
De res.
Ni de mal de coll, ni refredat, no,
no,
ni de panxa?
No, 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 només un malestar horrorós. No podia ni dormir. I llavors, com m'havia passat... l'intoxicació aquesta, doncs mira, llavors ja tornàvem a treballar i tornàvem a anar fent, però no sabia...
No sabia l'origen. I això?
Els metges, com que tenia granja, deien febres de Malta. I buscaven i no.
Que va associar a vegades als làctics, no?
El metge de capçalera llavors diu, quan t'agafi l'atac, que vingui el doctor Massaneda, que era farmacèutic i que et tregui sang i que te faci l'anàlisi, llavors, al moment de l'atac. Feien anàlisi i no sortia res, tot sortia bé, l'anàlisi. I el metge de l'excel·lent deia, diu, pues, estàs com un molú, estàs fort.
Perquè llavors, quan t'agafava la febre, tu et quedaves al llit? Perquè
havies... No m'aguantava dret.
No es podia ni aixecar.
I feies 24, inclús 48 hores al llit.
I hasta 3 dies alguna vegada.
I arribava a 40 de febre, 39...
Sí, però molt...
Però febre i, a més, uns tremolors que l'aixecaven del llit.
Sí, que saltar al llit, un malestar horrorós.
I això hi ha pràctica mèdica per determinar que poden existir aquestes febres, doctor Pros? Ha...
No, és que no se sabia de què venia, no havien fet.
Però de vegades passa, o sigui, no és l'únic cas,
segurament. Bueno, de fet, és l'únic cas que he tingut a la consulta, però a més, s'ha de dir que va ser un cas espectacular. Espectacular perquè ell tenia una cicatriu... Això s'ha de dir,
Un accident.
Això és important, un accident de feina. I llavors...
la safena tallada, la tibia i el peroné separats. O sigui, estan enganxats així, la tibia i el peroné.
És a dir, jo a la primera visita li vaig, esclar, a l'explorar-te, veig una cicatriu important, era un accident d'un dipòsit que et va caure a sobre, et va deixar la cama molt malmenada. I llavors, en un programa ja vàrem parlar del que és la teràpia neural. La teràpia neural és allò que consisteix en injectar una procaïna, un anestèsic, no?, al llarg de tota la cicatriu, que jo recordo que quan vaig començar a fer aquesta teràpia neural, cicatriu que veia, cicatriu que infiltrava, sovint sense saber massa per què. I amb tu, ho vam ensapegar.
Sí.
Vam posar...
O sigui, el problema venia d'aquí, és clar.
Probablement. Ell després ens explicarà coses molt interessants, perquè ell recorda, esclar, quan jo li pregunto, dic, Jaume, com és ara que a la teva edat estàs tan fantàstic, t'aixeques a les 6 de la matinada, fa vida normal? I diu, gràcies als consells que vostè m'ha donat, no? Sí, sí. No sé, recorda'm aquests consells.
Mira, el primer de l'usuart. 5 quilòmetres cada dia de caminar. Com a mínim.
Però ja ho feies, no?
Ho vaig fer durant fins a fa 3 o 4 anys.
I ara en fa menys?
Ara ja no
pot caminar.
No, sí, caminar sí, però...
Però no tant, no, vaja. Ja ens entenem. No. Caminar de això, forma llarga.
I llavors portar una vida de menjar que em vas ensenyar tu a menjar. Em va fer retirar tot el que era tocino, marisc i tot això. A 60 anys això ja no se n'ha de menjar.
Jo sé que et vas emprenyar molt, perquè com que tenies fàbrica de porcs aquells moments em vas amenaçar, no?
Exacte, i que em fotràs el negoci.
Sí.
I, bueno, va anar així la cosa i llavors ell em va ensenyar a menjar. Faig un esmorzar que des de llavors fins ara l'he fet cada dia.
Això té molt mèrit, 30 anys, però a més a més
però
ho has millorat.
És que a més, jo tota la vida havia patit d'acis d'estómac i caramors d'estómac i des d'això, jo ho atribuïa a l'estat d'altres.
I de colitis, m'has dit també, hi havia antecedents de colitis, hi havia a vegades
de colitis.
Una femta sanguinolenta.
Ah, sí, per evacuar tremolava, com havia d'evacuar al dematí tremolava. Vull dir, era horrorós. Vull dir, i llavors em va donar aquest sistema de menjar d'això, i és molt senzill, vull dir que no... La base és els copos d'avena.
La cibada, la dieta de la cibada.
No és exactament, no ho fa així, ell, perquè ell ho ha fet a la seva mida.
Sí.
I ara,
No, jo me'l vaig arreglar, perquè no ens enteníem, perquè ell em volia fer beure llet, jo llet ni en broma. Jo des de petit havia patit molt de la llet, i jo sóc intolerable a la llet i a les grasses... I llavors, ara ja em perdo.
No, però llavors no. Vas treure la llet,
ah,
no?
Ah, sí, li vaig treure la llet, em va dir, no hi ha cap problema, diu, menjo una fruita.
I ara fas una
ara sí, ara tot és
una què m'has dit, una poma, una
la
taronja,
fruita del temps, però
un plàtano...
La base és una poma, una taronja, un plàtano, fruits secs triturats, avellanes i ametlles triturades.
Sense torrar, natural.
Sense torrar, sí. I
llavors una cullerada dues de flocs de cibada.
Sí, sí. Me'ls passa... posen amb remull el dia i... a la vigília. La vigília me'ls posa la meva dona amb remull. I llavors el dematí ho triturem tot i ho fem.
Una altra cosa que m'explicaves ara quan estàvem entrant, ell és un gran fan de les lavatives, que jo no me'n recordava, Jaume.
Sí.
I quan te passa, quan sents qualsevol cosa que no funciona, patapam, lavativa.
Sí. Ara ja fa anys que no les necessito. Però va durar molts anys que sí. I per les lavatives, també amb recepta lavatives, dic, però home, lavatives això ja no es va receptar el doctor Pros, dic, això no... Diu, no et rentes la cara, tu, cada matí. Dic, sí. Diu, doncs tu t'has de rentar els budells. No, doncs la vaig... I sí, l'havia demanat.
Pues, això són coses, Jaume, que jo, la veritat, no me'n recordo, no? És a dir...
No, si m'han vist fet fer cada una.
Sí? Però mira, doncs... aquí el tenim, eh?
I tant. I a més, ha superat, suposo que en aquests 30 anys, doctor Pros, el senyor Jaume Enric, que ens visita avui, moltes problemàtiques, a part de les febres inicials.
Suposo que sí, perquè és que ens hem vist d'una forma intermitent, perquè ara, mirant la teva història, Jaume, t'hem fet de tot. És a dir, tu vas ser... Fixa't bé, si estem parlant de la història clínica 449, és l'any 82, tu ja vas ser un pioner precisament en el tractament de l'ozó, a l'ozono,
sí,
que t'aplicàvem per via vascular.
Sí, eh? Sí.
És a dir, que quan aquí ningú sabia el que era... Esclar, ell venia a la consulta i diu, bueno, doctor, què em porta avui d'Alemanya, no?
Sí.
Doncs vinga, patapam, ozono, doncs fèiem ozó.
Mm-hmm. Que en aquest cas, recordem, és l'extracció d'una mostra de sang que exacte. Després es reinjecta amb ozó.
Ah, exacte, sí, sí, i em van a la mort, també. També això ja m'ho havien fet a la Creu Roja, com vaig tenir...
Que treien sang i te la tornaven a reinjectar.
En deien automoteràpia, llavors, allà a la
Creu Roja. Sí, senyor,
sí. L'hospital de la Creu Roja.
Avui ens acompanya Jaume Enric,
però llavors,
a mi.
Sí, perdona, no, és, però llavors no es feia ozó, no, a la Creu Roja.
No.
Sí.
Treien i posaven sang, la mateixa.
Deia que avui ens acompanya Jaume Enric Argemí, un pagès i granger de 92 anys gairebé, d'aquí dos dies els compleix, oi? Per molts anys, per cert, 92 gràcies. Anys, i que ens acompanya per parlar-nos de diverses problemàtiques que han anat superant aquests 30 anys gràcies a la medicina natural. Com ens ha dit el doctor Pros, no pren ni un medicament químic i tot a base d'una dieta sana, amb molta fruita i cibada.
Sí.
A mi, Jaume, em costa de creure. Em costa creure perquè quan veus aquest llistat de gent que venen, que no tenen la teva edat, sinó que en tenen 60 i 70 i que venen amb un llistat de 14 coses i diu aquests, clar, evidentment no arribaran a la teva edat. Quins consells donaries a la gent per arribar a la teva edat i amb aquestes condicions, Jaume?
Primerament que mengis sa.
Molt bé.
Que mengis sa, el primer de tot, per trobar-te bé.
Alguna elevativa?
El que la necessita... A la meva senyora li vas dir que no se'n dongués cap a ella.
Sí, amb ella li vam prohibir.
Sí, tu
bueno, és clar, que fem una medicina...
Que... Oh, exacte.
Fem una medicina a mida.
Quan me preguntaven els amics, i què et fa? Primer una lavativa. I dius, ui, ja no.
Clar, la gent s'espanta.
Però que llavors resultava que amb els altres no els hi receptava. Mm-hmm. El que no necessitaven, no li receptava.
Els hi receptava altres coses, no?
Exacte.
Mm-hmm. Sí. Recordem els oients que poden dir la seva, especialment si es troben en aquesta edat, doncs potser 50, 60 o 70 anys, i pensen a intentar arribar a l'edat del senyor Jaume Enric, que són 92 anys, quins consells poden rebre i quines preguntes volen fer. Si volen trucar-nos, el telèfon és el 93-409-27-72-9-3-4-0-9-2-7-7-2. Molt interessant tot el que ens estan dient.
Ara jo, Jaume, penso que quan t'estic escoltant, que potser ja sé que t'aixeques molt d'hora, perquè t'aixeques a 6 del matí. A mi també m'agrada aixecar-me d'hora.
No,
jo penso que una miqueta aquest ritme regular, això també és molt important, aquesta forma de menjar que tu expliques, també és molt important. I ara, no, jo deia que potser m'agradaria tindre't al meu costat a la consulta i amb el qual m'estalviaries molta saliva, no? Per poder resoldre quan tinc algú que arriba doncs amb una certa edat i escolti, passi ara aquí al departament de dietètica i en Jaume que li expliqui.
No serveixo jo per això.
No, sí que serveixes perquè el teu exemple, és a dir, la teva presència és prou evident, no? És a dir, que no cal, ja no calen més explicacions en aquí. Mm-hmm. El que et voldria preguntar, hem parlat dels esmorzars, això que fas, i el sopar també...
El sopar lleuger. Si dino fort, no sopo. Una fruita i a dormir. Dormo de cap a cap.
8 hores, 9, 10...
No, sí. Bueno, també faig migdiada, com que m'aixeco a les 6.
Després
de dinar una hora i mitja també ho faig, vull dir...
Veus, això és una conseqüència, Jaume, de com que ets una persona que mantens una salut que no ha estat violada, fixa't el que estic dient, no ha estat violada per la medicació química, aleshores els teus ritmes biològics funcionen exactament igual que quan vas néixer.
Sí.
I per tant, esclar, quan té son, doncs ve la son natural, i quan et despertes, et despertes, i quan tens que anar de ventre, vas de ventre, i tot funciona com un rellotge suís.
Sí.
Això és una realitat.
Sí, això és veritat.
Perquè tu, durant el dematí, què fas, la teva activitat? Perquè fas pràcticament el mateix que feies abans, és a dir...
Home, no, jo no tinc força, no tinc la força.
Però em refereixo des de les 6 del dematí, explica què...
Home, jo, mira, em venen a buscar a les 7 del dematí, algun dia, altres dies a les 6, temps enrere venien més d'hora, però ara ja no ajuda a carregar camions i tot això ja no puc, oi? Però em limito a la granja, però sempre hi ha coses tonteries.
O sigui, encara treballa, eh? Encara
sí. Fa... No, és que vull... Sense tenir responsabilitat, perquè a les granges avui dia hi ha molta responsabilitat de control de totes les coses, però avui dia a mi em diuen, mira, hi ha aquella línia que està engegada, controlar que no passi res. Vale. I es van omplint les tolves de pinso i tot això. Vull dir.
Doncs un bon exemple de seguir treballant i seguir fent coses, encara que sigui sense la càrrega de responsabilitat. Aquesta setmana ens ha donat un exemple el papa Benet XVI, que amb 85 anys i mig ha decidit renunciar a la càrrega, però no al que sap fer, que és escriure i pensar. No?
Jo hi he fet igual. Jo he renunciat a treballar, diguéssim, la responsabilitat d'això, i és quan se viu feliç. Uh-huh. Quan no tens aquesta responsabilitat, que si pots ajudar una mica, ajuda, i si fas nosa, fas nosa, però bueno, ho accepta tothom.
Escolta, deixa'm recordar, Jaume, una cosa que em va... Estaves tan i tan content, perquè, clar, aquelles febres que es van resoldre d'una forma tan sobtada, no?, que en aquells moments tu tenies uns camps de cireres sí. Fantàstics. Tant és així que ell, durant uns anys, ens portava
una
caixa de, que jo li deia de cireres. I jo li preguntava, Jaume, però no, jo li he vist mai aquestes cireres aquí. Diu, esclar, diu, perquè les enviem a Alemanya. Jo dic, carai, tu, que bé. O sigui, aquí ens quedem al rebuig. Bueno, unes cireres extraordinàries. No sé, una cosa que jo no he vist mai més, sincerament. I com que jo era aficionat a les monodietes, allò de menjar durant doncs, 2-3 dies determinats un tipus d'aliment, vas fer unes caixetes i anaven amb una... hi havia una pegatina, un llibret petitó molt ben dissenyat que parlava de la monodieta de la cirera del doctor Pros. I aquestes caixes anaven a Alemanya i a Bèlgica.
Sí.
És així, això?
Sí.
I bueno...
aquí també en quedava alguna.
Aquí en quedava alguna, però poques. Penso que, esclar... aquelles cireres ja es va acabar aquella història,
sí,
perquè què va passar?
Home, perquè collien més els de fora que jo.
Venien a robar les cireres.
Però equipats, eh?
Sí.
Equipats i ben informats, s'assabijaven de l'un a l'altre. Amb un veí meu el van estovar, que tenia un camp vora el meu, que el van estovar.
On té la granja, per cert, senyor
Martorell?
A Martorell. Molt bé. Doncs avui ens ha acompanyat Jaume Enric Argemí, em sembla, doctor Pros, que ens quedem amb ganes de seguir parlant.
A mi m'encantaria, sí, perquè volia preguntar, encara et queda algun arbre per això d'aquest?
Cap.
Quina llàstima.
Cap, ni un. I això que en tenia més de 10.000.
10.000 arbres.
Sí.
Doncs molt bé, gràcies per la seva presència. 30 anys en mans de la medicina natural, ni un sol medicament químic i una alimentació sana, vida sana, i afrontar els problemes que vagin venint o possibles malalties com es pugui, no?
No, aquests ja són més difícils ara de combatre, els que venen.
Els que venen derivats doncs, de l'edat o de les limitacions físiques.
Perds la vista, perds l'oïdo, ho vas perdent a mica, ho vas perdent tot. Doncs... Ara, com més te cuides de la salut amb el menjar, més aviat trobes. Uh-huh. Que el dia que fas una mica de disbarat amb el menjar, el cos te l'acusa. Uh-huh.
Sí, el cos protesta moltes vegades.
Ara si acabat el compenses, neutralitzes.
Ja sabeu, amics oients, que us podeu adreçar a nosaltres, a part de les trucades en directe, que normalment entren a aquesta hora en l'espai Naturalment Doctor Pros, dins el primer cafè de Ràdio Estel. Podeu enviar-nos un missatge a l'adreça electrònica al primercafè@radioestel.cat. També teniu el Facebook del primer cafè de Ràdio Estel. Igualment, us diem que la consulta del doctor Miquel Pros té un telèfon per si voleu adreçar-vos-hi, és el 93 212 1504, 93 212 1504, la consulta al carrer Muntaner, doctor Pros, i també la consulta dels dissabtes a Solius.
Sí, que ara li hauria de demanar al Jaume, li demanaré algun consell a veure per si quin és l'arbre cirerer que podré plantar allà de les Solius. Un dia vindràs a Solius... I llavors m'assessores una miqueta. No sé si plantar cirerers o plantar ametllers.
Ja demanarem als que en tenen més, perquè això ha evolucionat molt.
Bueno.
Això va evolucionar molt, perquè hi ha unes classes més grosses.
Doncs en parlarem, Jaume?
I tant que sí. Moltes gràcies, Jaume Enric. Als seus 92 anys ens ha acompanyat i li fem el nostre petit homenatge avui des del primer cafè de Ràdio Estel i l'Espai Naturalment. Bon dia i fins una altra.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Molta salut i pau i bé. I gràcies, doctor Miquel Pros. Fins al proper dimecres. Bon dia.
Adiós, bon dia. Vine, sí.
Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ràdio Estel.
Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Temps de Quaresma al Tibidabo, tot participant a l'adoració perpètua. Misses a les 8, les 12, les 5 i les 6 els dies feiners. Els dijous, hora santa amb pregària, reflexió i silenci d'un quart de 10 a un quart d'11 de la nit. I els divendres de Quaresma, via crucis a les 6 de la tarda. Temple del Tibidabo, un món d'activitats. 93 417 56 86. El divendres 22 de febrer, el bisbe Sebastià Taltavull dirigirà un recés quaresmal pels amics del Club Més Amics al monestir de Sant Pere de les Pueles, al carrer Anglí 55 de Barcelona. Amb dinar de germanor i via crucis comentat per mossèn Jaume Aymar previs al recés. Les places són limitades. Reserves al 93 409 2770. 93 409 2770. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Arribem al final d'aquesta edició del primer cafè de Ràdio Estel. Gràcies per la vostra companyia en aquest dimecres de cendra. Us animem a tenir molt present la vivència d'aquest temps, no pas des de la tristor, des de l'enfonsament, sinó des de l'esperit positiu que ens porta aquesta penitència a la qual l'Església ens crida, des de la pregària, el dejuni i l'almoina, però sobretot en l'esperit de caritat ben present. Hem estat amb tots vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el Gerard Campos, el Gerard Carrion, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, adeu-siau.
Ràdio Estel.